Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i deu minuts, segona hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dimarts, 6 de maig del 2008. Hem de fer un repàs al màxim d'extens possible, però a la vegada al màxim d'entenedor possible. No sempre el més extens és el més entenedor, o sigui que en Joan Totosaus li correspon la tasca de passar pel sedàs les 5 hores de ple municipal d'ahir i oferir-les en el que, més o menys... Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Què n'ha quedat?
Doncs n'han quedat 2 hores i mitja, aproximadament,
de
talls. Sí.
Perfecte.
Traiem coses que podien ser interessants, però és que, clar, a mesura que vas posant coses, doncs la cosa es dilata en el temps i es fa gairebé més incomprensible, perquè
doncs,
més llarg, més incomprensible.
Doncs aleshores farem això un cap per mans. Hi ha coses interessants que podran escoltar vostès per boca dels portaveus dels diferents grups municipals, i hi ha coses interessants que escoltaran resumides per boca d'en Joan Totosaus. Però on comencem, Joan?
Doncs comencem per ordre cronològic, com sempre, el ple de municipal del mes de maig, que començava amb diversos decrets d'alcaldia i també amb la designació de vocal veïnal de l'òrgan col·legiat de la Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista, Florencio Martínez, que ja en formava part, i també la renovació del càrrec de secretari de la Fundació a Josep Oriol Miret. Tots dos, doncs, varen ser aprovats. A continuació es va aprovar també l'actualització de l'inventari municipal i es va aprovar de manera inicial la desafectació de l'edifici conegut com a Palau del Rei Moro i la incoació de l'expedient de cessió a precari del mateix a favor de l'agrupació de Valls Populars de Sitges. Aquí va començar el primer dels debats del ple d'ahir. El regidor Rafael Roig, en aquest cas, va explicar que la voluntat és que continuï ocupant-lo l'agrupació de Valls Populars, que caldrà un reglament de cessió d'espais públics de l'Ajuntament en el futur, però que de moment continuï l'agrupació compartint-ho a més també l'espai amb d'altres grups que també hi són. L'agrupació a més haurà de passar una memòria anual de les seves activitats i això, segons el regidor, és una nova manera de treballar. Miquel Forns, de Convergència i Unió, va recolzar, tot i que el fet que sigui una sessió a precari, doncs fa que es dubti de la fórmula, perquè si hi hagués un conflicte l'Ajuntament podria apretar, però en qualsevol cas sembla ser que primer es plantejava 20 anys, després el secretari va dir 50 anys, perquè si no s'estipula una data, les sessions a precari són a 50 anys.
D'acord.
Per tant,
encara,
doncs...
encara que el terme precari...
Sí,
pugui semblar quelcom molt, d'alguna forma, molt
sí,
poc espaiat en el temps.
En aquest, sí, en aquest sentit ve a dir que si l'agrupació deixés de desenvolupar la seva funció, doncs aleshores no tindria sentit continuar.
D'acord.
aquesta sessió. Mm-hmm. A més, va preguntar diversos temes al representant de Convergència i Unió per al pla d'usos i també si aquest espai s'engloba dintre d'aquell projecte que havia esmentat a vegades l'alcalde d'Espai de la Mediterrània. Rafael Roig va dir, per una banda, que es pretén impulsar la cultura popular. Per altra banda, l'alcalde va reconèixer que s'ha de fer un pla d'usos, però que el primer i prioritari era aconseguir un conveni amb l'agrupació. A més, segons va dir l'alcalde, cal tenir clar que és un espai públic i que les entitats faran la feina, o ja com l'estaven fent fins ara. I sobre el tema de l'espai de la Mediterrània, Jordi Baget va explicar que cal dinamitzar l'entorn històric, que ha perdut dinamisme, doncs, amb la marxa de diversos serveis municipals del nucli més central del que és els voltants de l'Ajuntament. I aleshores, doncs, que aquestes diversos locals públics que hi ha a tota la zona, doncs, serveixin per dinamitzar diverses activitats cíviques i culturals, i entre elles, doncs, la de la cultura popular, que seria encabida en el Palau del Rei Moro. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va preguntar diverses qüestions, entre elles el tema de si s'encabia o no la resta de col·lectius que ocupen l'espai en aquest conveni. Sembla ser que en el paper que tenia la regidora d'Esquerra Republicana no apareixia energia, tots els col·lectius que ocupen aquest espai. Això va generar una certa discussió sobre si la SACA hi havia de ser o no hi havia de ser. Sembla ser que l'agrupació estava d'acord en que la SACA hi aparegués, però en el paper que tenia Àngels Parés la SACA no hi apareixia, però el paper que tenia Rafael Roig sí que hi apareixia la SACA. La qüestió és que al final, després d'un cert estira i arronsa, doncs es va decidir que el secretari redactés amb la inclusió de tots els grups, inclosos també la SACA, els geganters i grallers de la Vall, a part de l'agrupació de Balls Populars, la Colla Jove de Castells, i el grup Passebrista.
Per tant, doncs, o sigui que, en el fons, al Palau del Rei Moro hi continuaran cohabitant tots aquells grups que ho han fet fins avui, a les mateixes dependències, en espera de aquesta futura reordenació, etc, etc, però de moment les coses queden així per escrit i aprovades per ple.
A continuació, també, més endavant, en el mateix ple es va aprovar un conveni de subvenció per les activitats de l'agrupació, és a dir, que una cosa deslligada
no
de l'altra.
Per
altra banda, també, a continuació, dos punts més, la cessió a precari de sengles despatxos de l'edifici de Can Coll, per una banda l'Associació de la Comunitat Aragonesa de Sitges i per l'altra banda la Junta de Sitges de l'Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer. Val a dir que en el segon cas ja tenien un despatx, l'únic que se'ls ha reubicat. En el primer cas no. Miquel Forns, de Convergència, va preguntar quins són els criteris i què es pensa fer amb altres entitats que també tenen necessitats de despatxos, i va esmentar en concret el tema dels Amics de la Sardana. L'alcalde va contestar que la problemàtica dels Amics de la Sardana és diferent, que si el problema fos un despatx tindria fàcil solució, però el problema dels Amics de la Sardana és que necessiten un espai per poder assajar i per poder desenvolupar les seves activitats, que de moment se'ls cedeix a l'Escola Esteve Barratxina, i que de moment,
que és on gairebé de sempre han desenvolupat la seva activitat,
però que efectivament s'ha doncs, d'estudiar amb aquest grup concretament doncs, quina seria la seva ubicació final de cessió d'espai, però que en qualsevol cas es desconeixia que hi haguessin més entitats que haguessin sol·licitat doncs, despatxos concrets per desenvolupar la seva activitat, i que en el cas dels Amics de la Sardana doncs que el tema era més gros que la ubicació en un despatx. Més endavant també es van aprovar diversos acords en relació als terrenys i al servei del territori municipal. Entre altres coses, aquest divendres es col·loca la primera pedra de la nova instal·lació. Ramon Artigues, del Partit Popular, va expressar el seu suport, diu que després de tres legislatures al darrere, doncs que finalment es pugui col·locar la primera pedra, i va dir una frase d'aquelles lapidàries, que la important no és la primera sinó que serà l'última. Però en qualsevol cas
acabalcat per Joaquim Millán,
certament
i ara arriba aquesta legislatura. Bé, em sembla, si no recordo malament, és Vinyet Rosés la, en aquest cas, el responsable de la gestió d'aquesta qüestió.
No t'ho sabria dir.
Doncs perdonin si l'he basat,
però no, perquè el tema de cementiris
ha cavalcat entre diverses regidories.
A continuació, i ara aquí ens aturarem i escoltarem el primer dels talls del matí, serà el d'una compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, exercici 2007. En aquest punt, Vinyet Rosés va voler unir l'argumentació d'aquest punt i d'un punt que anava posteriorment, que és l'aprovació del pla de sanejament financer pels exercicis 2008-2011. Segons va explicar Vinyet Rosés, el pressupost 2007 doncs s'ha tancat, per una banda, amb la necessitat d'haver hagut de portar a terme una sèrie d'inversions i un increment de la despesa corrent lligada als nous equipaments molt important. Per altra banda, un descens important d'ingressos per la recessió econòmica, que s'ha fet notar especialment amb el descens de llicències, de plusvàlues i de l'IBI. I per tot plegat, doncs, un va dir, va esmentar, i la sentiran, una sèrie de xifres de descens d'ingressos que s'avaluen aproximadament entre sobre el 1,5 milió d'euros, que tot plegat fa necessitar a l'Ajuntament d'un nou pla de sanejament financer a 3 anys, en aquest cas, a 3 anys. Recordin, l'anterior legislatura l'Ajuntament ja va sol·licitar i va tenir en marxa un pla de sanejament financer. La situació és diferent de l'anterior legislatura, segons va explicar la regidora d'Hisenda, perquè en aquest cas, en el cas de la legislatura anterior, s'havien de, a més, fer uns equipaments. En aquest cas, doncs, hi ha uns equipaments que ja funcionen i, per tant, no caldrà invertir tant en noves infraestructures, en nous equipaments. Segons la regidora, també l'objectiu d'aquest pla de sanejament serà que no arribi al ciutadà. Per una banda, millorar la gestió d'ingressos, per una altra banda, incrementar exclusivament l'IPC, en el cas de l'IBI, l'impost de béns immobles, un càlcul sobre el que Convergència i Unió no hi estava d'acord, pels càlculs que va presentar posteriorment Jordi Mas, i per altra banda, doncs, un manteniment, una congelació de la despesa corrent. Per una banda, doncs, congelació del personal, per una altra banda, refinançament dels crèdits, i per una altra banda, disminuir la despesa corrent no obligatòria, i tot sota la tutela de la Generalitat, com ja va passar en l'anterior pla de sanejament. Segons va dir, aquesta frase també després va ser comentada, l'Ajuntament no té com a benefici, com a objectiu el benefici econòmic, sinó la satisfacció ciutadana, i per tant, doncs, el ser una empresa que té aquesta peculiaritat, doncs es pot permetre en certa mesura, doncs, no tancar els exercicis amb superàvit.
D'acord, ens deia seguir que aquest terme de l'índex de satisfacció ciutadana va mereixer més d'un comentari,
sí,
no?
Sí, perquè a més va sortir en algun altre punt, una miqueta, doncs, per compensar els problemes econòmics que generaven determinades inversions. Jorge Carretero del Partit Popular va dir que la fotografia no és tan bonica com la que havia presentat la regidora, sinó que hi ha una deficient gestió financera, i es va remetre a l'informe que havia fet l'interventor. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va titllar el discurs de Vinyet Rosés de demagog, perquè si bé hi havia coses que s'havien de fer, també per una banda esperava més explicació per part de la regidora i també prèviament a les comissions informatives, i per una altra banda, doncs, va acusar el govern de no buscar l'estalvi allà on pertoca. Andreu Bosch de Nou Horitzó va atribuir la situació, per una banda, a la mala situació econòmica general, però també a la mala gestió pressupostària. Segons Andreu Bosch, hem estirat més el braç que la màniga. Marc Martínez de Nou Horitzó va explicar que coincidia en el govern en la necessitat, doncs, d'estabilitzar d'alguna manera els comptes municipals, i que fins i tot estava molt d'acord en anar molt en compte en el tema de les condicions de treball dels treballadors municipals, sobretot perquè no es prevegi externalitzar i sí redistribuir les funcions per optimitzar en certa mesura les funcions de la plantilla. En aquesta part del debat, Convergència i Unió, com m'han sentit, no va intervenir perquè Jordi Mas en el seu torn va preferir esperar-se en el debat concret del punt del pla de sanejament financer. Per tant, el que sentiran ara és la primera part del debat que, malgrat que s'anava lligat al tancament del pressupost del 2007, és la primera part del debat sobre el pla de sanejament financer que va aprovar
ahir. O sigui que en aquest cas l'exposició de Vinyet Rosés va englobar, per una banda, el balanç del 2007 i per altra banda el pla de sanejament financer.
Perquè van estretament lligats
una cosa amb l'altra.
El fet de que el balanç del 2007 no sigui tan bo com es preveia en el inicialment, ha motivat la necessitat d'elaborar un pla de sanejament financer. Escoltem, per tant, les argumentacions de la majoria dels grups de l'oposició, començant, això sí, amb l'explicació de la regidora Vinyet Rosés.
Avui ens correspon donar compte, en primer lloc, dels decrets de liquidació del pressupost de l'any 2007. És el resultat, és a dir, la fotografia, com diguem a vegades, del tancament del pressupost de l'Ajuntament amb data 31 del 12 de l'any 2007. Aquests decrets de liquidació contemplen, entre altres, com a dades més fonamentals, el resultat pressupostari de l'any, el romanent de tresoreria, que és el resultat històric, és a dir, el d'aquest any sumat als resultats anteriors, el que realment hi ha acumulat, i els percentatges de l'estalvi net. En aquest cas no hi ha l'estalvi, no hi ha l'índex del deute, però jo en parlaré també perquè en aquest moment ja coneixem exactament la quantitat que fa referència al deute. Bé, el resultat pressupostari de l'any 2007 ve determinat per dos fets coincidents. Per una banda, la voluntat d'aquest equip de govern d'oferir els equipaments necessaris a la ciutadania i la important despesa que suposen el conjunt de serveis que els nous equipaments exigeixen. Per exemple, doncs, fer una nova escola o una llar d'infants o un nou equipament esportiu significa molta despesa corrent, manteniment, conserges, neteja, consums, etc. També vull expressar dintre d'aquest mateix apartat la voluntat de seguir mantenint el nivell de qualitat dels serveis i dels equipaments ja existents. Així també voldria fer constar el gran nombre d'activitats culturals i esportives desenvolupades al llarg de l'any 2007 amb la finalitat d'incrementar el potencial turístic i econòmic de la nostra vila. Per altra banda, també, quan he parlat de dos fets coincidents, estaria parlant en aquest moment del segon, hi ha una disminució dels ingressos previstos imputable a una situació involuntària externa i concreta només per l'any 2007, de recessió socioeconòmica. I no ho diguem nosaltres, només cal parar atenció als mitjans de comunicació que ho van repetint diàriament. La recessió s'ha fet notar al llarg del darrer quadrimestre de l'any 2007 i incideix, entre altres, en l'impost de construcció, les plusvàlues i, com a conseqüència, l'IBI. I era imprevisible en el moment de presentar el pressupost per a l'any 2007, cosa que es va fer, us recordo, el mes de novembre de l'any 2006. El resultat del pressupostari de l'any 2007 és un resultat de menys 1.452.000 euros. Parlem ara del romanent de tresoreria. Abans he comentat que el romanent de tresoreria és un resultat acumulat, històric, i per entendre's inclou, d'una banda, el resultat pressupostari de l'any i, per altra banda, saldos de deutors cobrament que es van restant anualment en aplicació d'un percentatge relacionat amb el nombre d'anys transcorreguts i que tenen un import global, aquests saldos de deutors cobrament, de 2.499.000 euros. Si sumem el resultat pressupostari més també els saldos de deutors cobrament més alguna altra partida, tindrem un romanent de tresoreria acumulat històric negatiu de menys 3.210.000 euros. Vull remarcar que els altres dos índexs, malgrat els resultats negatius que acabo de comentar, són positius. És a dir, l'estalvi net es manté positiu amb un 1,44%. El recordo que l'any 2003 que vam fer el primer pla de sanejament era de menys 16,75%. I el deute viu, que no està inclòs encara en el decret de liquidacions perquè en el moment de tancar-los no coneixíem exactament el seu import, es manté també dins d'uns valors positius acceptables aproximadament d'un 86%, i també el recordo doncs, que l'any 2003 era de més enllà d'un 90%. Tenint en compte la situació exposada, el que disposa la legislació vigent sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, ens cal aprovar un nou pla de sanejament financer amb un horitzó temporal de 3 anys, per tant, de l'exercici 2009 a l'exercici 2011. Deixi'm que faci algunes consideracions, una mica de memòria. Els resultats pressupostaris de l'any 2003 van fer necessari l'any 2004 la creació d'un pla de sanejament a 4 anys que restablís el desequilibri econòmic entre ingressos i despeses, evidenciat amb l'estalvi net negatiu que ja n'he parlat de menys 16 i un endeutament de més del 90%. No ens el vam inventar, era obligatori, segons els resultats del pressupost 2003, gestionat per l'anterior equip de govern. En tan sols 2 anys, és a dir, l'any 2005 i l'any 2006, vam aconseguir restablir l'equilibri entre ingressos i despeses, reconvertir en positiu l'estalvi net negatiu i reduir el deute en un 30%. Però no vam anul·lar el pla de sanejament, ja que en valorar aquesta possibilitat, l'equip de govern va considerar que el fet de conservar-lo fins a la seva caducitat, o termini de vigència, és a dir, fins a l'any 2007, suposava mantenir el rigor pressupostari, el tutelatge i assessorament del Departament de Política Financera com a garantia de fiabilitat i transparència de la gestió. L'any 2007, per causes majoritàriament externes, com he comentat abans, doncs es fa necessari, a partir del resultat de l'any 2007, es fa necessària l'elaboració d'un nou pla de sanejament per restablir l'equilibri. També podria aquí afegir, perdonin, com a tret diferencial, que la situació és millor actualment que la superada l'any 2003. Hi ha qui hi havia desequilibri econòmic, però no s'havien fet equipaments ni serveis. I l'any 2007, si hi ha desequilibri, justament és perquè hem fet moltes coses. Tenim d'una banda desequilibri, però també tenim equipaments realitzats i serveis oferts. A partir del mes de juliol del 2007 comença a fer-se evident aquesta reducció dels ingressos i l'Ajuntament elabora ja un pla econòmic de control de la gestió pressupostària, les bases del qual orienten el nou pla de sanejament. I per primera vegada es presenten uns pressupostos per a l'any 2008 que anomenem de contenció. Mesures que contempla el pla de sanejament. Volem manifestar sobretot un cop més la voluntat d'aquest equip de govern de no voler fer pagar al contribuent els desequilibris econòmics. En valorar les possibilitats hem intentat en tot moment evitar l'increment de la càrrega impositiva als sitgetans i a les sitgetanes. Bàsicament, són les següents mesures que diré en grans trets. La concreció anual la tenen tots vostès en el document que se'ls ha lliurat amb el pla de sanejament. En relació als ingressos, per una banda hi ha doncs, mesures per millorar la seva gestió, inspeccions en taxes, impostos, construcció, instal·lacions, obres, guals, ocupacions de via pública, increment d'ingressos, adequació de taxes i preus públics al cost real, però això sí, amb aplicació de subvencions i bonificacions, increment de l'IPC en l'IBI, però només de l'IPC en l'IBI durant tot el temps que duri el pla de sanejament, i repercussió de determinats serveis que fins ara assumeix l'Ajuntament, com per exemple podria ser la poda industrial. En relació a la despesa corrent, hi ha un capítol al que hauríem de parlar, que és la despesa de personal. En aquí també hi ha tota una sèrie de mesures que pot anar des d'amortització de places per jubilació, congelació, reducció de substitucions, reducció de gratificacions per serveis extraordinaris. La despesa corrent, proposem una reducció de la despesa corrent no obligatòria, una important reducció, al voltant d'un 14%, i una despesa financera també en la que es contempla un refinançament dels crèdits que s'hagin de demanar o dels crèdits que tenim concertats. Però sobretot, i volem repetir a la ciutadania, que ho farem sense incrementar l'IBI. Només l'actualitzarem en l'IPC i reduirem les subvencions a les nostres entitats. Això sí, definirem prioritats i anirem a cercar recursos a diferents administracions i entitats com ho hem demostrat que sabem fer al llarg d'aquests 5 anys. L'aplicació del pla de sanejament suposarà un exercici d'esforç constant i de rigor en l'execució del pressupost, però estem segurs de poder tirar endavant i complir-lo, perquè ja hem demostrat que podem fer-ho. És una situació complicada, però que podem resoldre i redreçar amb les mesures que contempla aquest pla de sanejament. El pla s'aplica sota la tutela de la Generalitat i això és bo, ja que garanteix la transparència i ens obliga a ser més curosos. Regularem la despesa, establirem criteris i adaptarem les nostres inversions a les prioritats sense reduir la qualitat dels nostres serveis i l'atenció a la ciutadania, persones i entitats. Finalment, un petit comentari. Les empreses privades tenen com a finalitat l'obtenció de beneficis econòmics i com a conseqüència el repartiment de dividends als accionistes. Les empreses amb voluntat de servei públic, com pot ser un ajuntament, no tenen com a finalitat el benefici econòmic. Per tant, tot i ser una magnitud a considerar, evidentment, hem de valorar-la en relació als objectius socials aconseguits, o el que actualment es coneix com a l'índex de satisfacció ciutadana. És a dir, aquell que compta el benestar i els serveis que s'ofereixen als ciutadans. Aquests són els seus veritables guanys, el de l'Ajuntament, que nosaltres volem, que intenta repartir entre la ciutadania com si fossin els dividends. No malinterpretin, però podríem dir que un ajuntament deficitari en els seus resultats pressupostaris podria ser un ajuntament que ofereix molts serveis a la ciutadania i, per tant, té un alt índex de satisfacció ciutadana. Però compte també, perquè podria haver-hi ajuntaments que tenint molts bons resultats econòmics tinguessin un índex de satisfacció ciutadana sota mínims. Encara podria haver-hi una situació pitjor, uns resultats econòmics deficitaris i un nivell de satisfacció ciutadana també insuficient. L'equilibri i la mesura són la resposta. Aquest és el nostre objectiu. Vostès creuen que el poble de Sitges és el mateix que ara fa 5 anys? Preguntin als sitgetans en què ha millorat i quins serveis i equipaments els calien i no tenien. Estan més satisfets ara o fa 5 anys? La resposta ens donarà justament a l'índex de satisfacció ciutadana. Aquest és el nou valor a afegir als ja existents que es plantegen alguns economistes amb visió de futur. Moltes gràcies.
Gràcies, paraules. Senyor...
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bien, después de la intervención de la señora Viñer-Rosés, pues ni que decir tiene que la fotografía que vemos nosotros no es tan bonita como nos la pintan. Y no será porque no hemos avisado repetidamente por este grupo municipal en este mismo foro y finalmente se confirma lo que temíamos. Este ayuntamiento está en una situación financiera preocupante. Usted la ha definido como complicada, deficitaria, y todo gracias, y valga la redundancia, a la deficiente gestión económica financiera de su equipo de gobierno. Y no lo decimos nosotros, me remito al informe del señor interventor que nos han adjuntado con el dictamen. Y citando textualmente en la página 3 de su informe, en la conclusión octava, han de ser considerades les despeses sense consignació pressupostària, les quals, segons el sistema d'informació comptable, ascendeixen a la quantitat de 2.368.622,21 €. Es decir, que ustedes han realizado gastos por casi 2,4 millones de euros, 400 millones de las antiguas pesetas, sin haber realizado una previsión. Y vuelvo a leer también textualmente del informe del interventor. Aquest fet expressa una debilitat en la gestió de la despesa, atès que aquesta en cap cas pot superar els imports continguts en els corresponents crèdits pressupostaris. Es decir, que ustedes realizan un presupuesto que todos, o por lo menos muchos, conocemos que es una herramienta para la gestión y para el control económico, pero a la hora de la verdad no la aplican. Y la verdad es que tampoco nos sorprende, porque ya en el pasado pleno, en el cual se presentaron las cuentas de 2006, del año 2006, del ejercicio 2006, ya fue objeto de debate la gran desviación entre el presupuesto original y la liquidación final, de aproximadamente unos 57 millones de euros a unos 89 millones de euros en la liquidación final. Así como el gasto sin justificar de más de 400.000 euros. Y todo esto según una auditoría externa, que tampoco es que lo digamos nosotros, sino que se lo están diciendo ustedes. Y el resultado de este 2007 que nos ocupa ahora es realmente preocupante. Tan preocupante que ustedes mismos se han visto obligados a proponer un nuevo plan de saneamiento. Para que el público nos entienda, tenemos un saldo negativo de 3,2 millones de euros, es decir, más de 530 millones de las antiguas pesetas. Para final, simplemente recomendarles que se lean detenidamente, con voluntad autocrítica y humildad, el informe del señor interventor, porque en sus conclusiones no deja duda que ustedes tienen la total responsabilidad de la actual situación a la cual hemos llegado. Señores del equipo de gobierno, ustedes no gestionan, ustedes gastan. Y lo hacen sin control. Por el bien de nuestra vila, dejen de gastar y empiecen a gestionar con el rigor que tanto proclaman y del que tanto adolecen. Gracias.
Más palabras, señora Parés.
Bé, jo, veritat, he quedat molt sorpresa perquè pensava que m'havia equivocat de fòrum. Pensava que estàvem en una campanya electoral. Senyora Rosés, per favor, està explicant uns comptes, res més. Aquí semblava una relació abrandadíssima. Jo el que vull expressar, i vull fer en públic, la meva sorpresa davant del discurs molt ben estructurat de la senyora Rosés, i que en moltes de les coses comparteixo, perquè evidentment hi ha hagut un canvi de necessitats, si es necessita infraestructures i s'ha anat desenvolupant, només faltaria que no s'haguessin pogut desenvolupar, evidentment. Però, de veritat, quan vaig llegir l'informe que ens el van donar a la comissió informativa de les 5 de la tarda, també, jo m'esperava que la senyora Rosés ens l'expliqués. És a dir, tot aquest discurs era nou. Ens van donar els fulls i adeu, passi-ho bé, perquè evidentment si es volen fer preguntes primer suposo que ens els hem de llegir, i la memòria d'alcaldia no la teníem, ens la van donar llavors, no havia arribat per correu electrònic, per estalviar paper, no la teníem. Per tant, home, em sembla molt bé, moltes vegades es diu que es fa demagogia per sortir a la tele, doncs avui Déu-n'hi-do per sortir a la tele, Déu-n'hi-do, perquè la informació penso que s'hagués pogut donar abans, explicar, justificar tots aquests punts, totes aquestes desviacions al 2007, pressupostàries, etc, etc. I a la millor ho haguéssim entès molt millor, perquè és evident que qui té la informació és qui l'ha de donar, amb allò que es diu tan plàcidament i que a més ens han donat un premi com a Ajuntament, no? De participació, d'informació, d'explicació. Realment, el Parlament, i ho sento molt, m'ha sonat a una demagogia absoluta. Per què? Perquè no s'ha explicat als partits de l'oposició. Era, evidentment, ara vostè em contestarà, etcètera, etcètera. No tinc arguments suficients, i ho confesso, perquè no me'ls han facilitat per poder jutjar. Perquè, per exemple, amb l'aprovació, si s'escau, del pla de sanejament, jo al primer punt llegeixo que, a part de la memòria d'alcaldia, que sí que la tinc, m'han de donar el contingut dels documents PR.00 i PR.3, que no els tinc, els quals s'adjunta com a annex als presents acords. Potser a vostè li han donat, però jo tinc un full només. No sé, teniu? Ja he protestat, jo dec tenir un fullet a l'ordinador perquè em desapareixen els documents. De tota manera, sí que doncs, he anat fent la lectura acuradament, i si em poden donar el PR.0 i PR.3, doncs els ho agrairé per tenir una informació. De tota manera, també val a dir que, home, iniciar un pla de sanejament nou, perquè hi ha un problema econòmic, no qüestiono el problema econòmic, i no en la Junta de Portaveus, que en aquest cas es va fer el dilluns passat, el senyor alcalde no ens en digués res, home, doncs també. Jo penso que en lloc de atabalar-nos amb tots els convenis de la nau, la no sé què, etc., ens podia haver explicat que en el ple, perquè això sí que és important, perquè d'aquí podem fer, evidentment, senyora Rosés, una nova llar d'infants, arreglar un forat en un carrer, arreglar el tema de l'aigua i el dipòsit de l'Adela, etc., etc. I el senyor alcalde no ens en va dir absolutament res. I mira que n'hi havia de punts. I vostè mateix va reconèixer que eren alguns que tenien una importància, evidentment, per l'associació, però potser no de rellevància significativa. Realment lamento aquesta poca ganes d'informar, de participar i de consensuar amb els partits de l'oposició. És, evidentment, un tarannà que el desconeixia i del qual no m'agrada en absolut. Pel que fa als criteris de contenció 2008, home, si una de les propostes, que és cert que han baixat la demanda de llicències d'obres, però déu-n'hi-do, no?, amb més d'un milió i mig d'euros, el 2007 la recensió s'ha començat a notar ara. Jo crec que potser és que es va estimar massa llarg. De tota manera, posats a fer contenció, com que ara hi haurà, disminuiran, per exemple, les llicències, el Departament d'Urbanisme tindrà més feina, menys feina. Per tant, podran encarregar-se de moltes més obres municipals que, abans, com que hi havia tanta feina perquè hi havia tantes obres, doncs s'encarregaven empreses externes, com per exemple Sitges Model 21. Això no ho he vist enlloc, i saben que la qüestió de gestió se n'emporta una bona picossada. A la millor d'aquells 50.000 euros eren de que hem de pagar per la segona fase de disfunció del camp de futbol dels Pinsbens, doncs aquesta ja està feta, però millor amb una altra obra, doncs una contenció que hagués estat bona. El Departament d'Urbanisme no té tants permis, tanta feina a revisar i donar permisos d'obres. No ho he vist enlloc, això. El que veig, evidentment, reducció del capítol 1, personal. Què és que farem? Reducció de substitucions. Que deixaran alguna escola sense conserge si algú es posa malalt? O ho externalitzarem tot? Per tant, a veure, siguem seriosos. I és evident que s'han fet moltes coses, i això és mèrit de tothom i de molts, perquè s'ha treballat, es fa el que es necessita, però hi ha moltes maneres de saber optimitzar. I no m'ha agradat la memòria d'alcaldia. No m'ha agradat perquè penso que no es busca l'estalvi per allà on pertoca, sinó que evidentment es busca l'estalvi amb una sèrie de recursos que no satisfan, i sobretot amb el tema, penso, del servei que ofereix l'Ajuntament amb els sitgetans i les sitgetanes.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El primer, una qüestió procedimental que li pregunto al senyor secretari, i és que com que la senyora Vinyet-Rosés ha unit dos punts, un que és donar compte i l'altre que és l'aprovació d'un acord del pla de sanejament, podria saber si al final d'aquests parlaments passarem a l'aprovació d'aquest punt o seguirem l'ordre del dia. Bueno, sí, i després...
Ha dit que faria la intervenció dels dos punts amunt.
No, per procediment. Ara no ho votarem.
No, ara estem donant compte. Era la intervenció de la senyora Rosés.
Molt bé. Gràcies per l'aclariment. Mirin, jo a l'hora de valorar la intervenció de la senyora Vinyet-Rosés, doncs m'acullo al que hi ha escrit aquí. I per descriure una mica el que hi ha escrit, veig d'una banda a la pàgina primera de les causes del desequilibri financer a 31 de desembre de 2007, o sigui, desequilibri ja sona malament d'entrada, no? Però a més, en el punt primer també hi ha una cosa que sona malament, que es veu malament, que és, parla del resultat pressupostari ajustat, de diversos capítols, i un capítol important és la ràtio legal d'endeutament del 2007. Diu, pendent de calcular. A mi, i crec que a molts ciutadans els agradaria saber quant devem, quina ràtio d'endeutament tenim en aquest moment a l'Ajuntament de Sitges. Em sembla que deu ser... Quan deu, vaja, doncs m'agradaria saber quan deu cada sitgetà en aquest moment, no?
Sí.
Bé, quina és la ràtio d'endeutament, quan devem i aleshores quan deu cada sitgetà. Això és el que jo voldria arribar a saber, no? I en relació a les causes d'aquest desequilibri, doncs hi ha causes que són comprensibles, és a dir, la desacceleració econòmica evidentment n'és una causa que tothom entén, però n'hi ha d'altres que realment donen idea d'una mala gestió. Entre aquestes causes, la realització de despeses, això a la pàgina 4, realització de despeses sense consignació pressupostària, i la falta d'un catàleg de procediments al qual inclogui la protocolització de totes les actuacions relatives a la gestió pressupostària. Aquests dos punts a mi em sembla que són, en podríem dir, dos punts a rectificar per part d'aquest govern. Finalment, anem una mica a les conclusions. Ens ha descrit que la causa d'aquest desequilibri pressupostari, d'aquest dèficit existent, doncs és que, esclar, s'han fet moltes coses, no? I que evidentment els sitgetans i sitgetanes són molt més feliços ara que en el 2003. Bé, molt bé. De tota manera, deixi'm dir-li una cosa, perquè aquí vostè no està parlant de si han fet bé els números o no, si s'han ajustat en la gestió a les despeses que havien de fer o no, sinó a una qüestió molt filosòfica. I a l'hora d'anar amb aquesta qüestió filosòfica, la veritat és que jo em perdo, perquè és molt difícil de valorar, i la realitat és que quantes famílies o quantes persones viuen molt felices al dia, inconscients, canvien de cotxe, canvien de casa, etcètera, i després els ve el que te crec que no poden pagar, no? Doncs nosaltres igual. És a dir, nosaltres hem estirat més el braç que la màniga en algunes coses, i resulta que, és clar, que ara, en aquest moment, la situació doncs no ens agrada, perquè realment doncs creiem que la gestió no s'ha ajustat al que s'havia d'ajustar. Gràcies.
Senyora Parés, perdó,
Sí, només demanar disculpes a la senyora Rosés, perquè sí que els documents PR0, bueno, aquest i PR3 estaven darrere de la memòria, i com que posaven annexos als acords, jo els buscava aquí, no he llegit realment l'enunciat que està en lletra menuda, disculpi'm.
No es preocupi, això es pot passar a tots, senyora Parés. Alguna paraula més? Doncs senyor Marc Martínez.
A veure, només explicar el vot a Nou Horitzó, que serà d'abstenció, perquè en realitat nosaltres no hem intervingut en l'acció de govern, i per tant és una qüestió, una mesura pròpia del equip de govern en quant a d'arreglar les seves funcions o disfuncions. El que nosaltres sí volem dir i d'alguna manera posar de relleu és que en uns quants plens anteriors, en un jo concretament vaig parlar d'anar amb cuidado, sobretot en cuidar l'aspecte com a poble de la gent que hi treballa a l'Ajuntament, de la gent possible que hi treballa, que hi treballarà i les seves condicions de treball, etc. Ens hem llegit el pla de finançament, el pla de sanejament financer, i ens agrada constatar que no preveu en absolut l'externalització de cap servei ni privatització. Per un altre costat, preveu congelar la plantilla, cosa normal en una empresa grandiosa com aquesta, i redistribuir les funcions. Acabem de passar una catalogació de treball que immensament pot haver-hi disfuncions, complau i satisfà les necessitats personals del personal de l'empresa, no diríem de l'Ajuntament. Preveu un creixement de l'IPC català. Jo crec que realment, a part de les diferents consideracions que es puguin fer del pla de sanejament, que crec que serà discutible des de totes les òptiques, a vostès hi prevé la nostra, que és mirada que el poble de Sitges com a partit local, aquesta faceta del personal i del personal sitgetà estigui ben cuidat, estigui assegurat i tingui una projecció de futur, ho trobem molt bé. Insistim que votarem, ens abstindrem, perquè és una idea de treball de l'equip de govern aquesta, però no deixem de reconèixer que en certa part ens agrada. Moltes gràcies.
Sí, senyora Pérez, vol contestar alguna qüestió de les que el seu regidors?
Sí. Intentaré contestar de manera breu.
Ai, Parés, perdó, senyora Rosés.
No, ja, contest perfectament. A veure, contestaré en primer lloc perquè és el que m'ha quedat ara més present, la intervenció del senyor Marc. A veure, senyor Marc, me n'alegra molt que vostè entengui el tema, sobretot relacionat amb el personal. Miri, quan nosaltres hem parlat de reduir la despesa de personal o fer una contenció i hem parlat de reducció de substitucions, en cap moment estem dient que no substituirem aquella persona que sigui imprescindible i sigui necessària. El que estem dient és que intentarem no fer substitucions a vegades innecessàries quan amb un repartiment de les tasques és possible substituir aquella persona o quan el temps de baixa no excedeixi el temps desitjat, diguem-ne, no? Aleshores, és d'això del que estem parlant. A més, inclús en algun moment també es diu en el pla de sanejament que es demanarà un informe del director de l'àrea responsable en el cas que cregui convenient la substitució d'aquella persona. Amortització de places per jubilació vol dir que el que no farem serà, no farem fora ningú, el que possiblement, no potser totes, però sí algunes de les places que es vagi jubilant la gent, doncs no les tornarem a crear. Sovint en aquest plenari se'ns acusa de que tenim quantitat de personal. Doncs justament el que estem dient ara és que congelarem la plantilla i intentarem fer una millor gestió del que és la plantilla. Val? I reducció de gratificacions per serveis extraordinaris vol dir reducció de pagues d'hores extraordinàries, hores extres. Intentarem que la feina, sempre que es pugui, es faci dintre de l'horari normal. I en això, doncs, la regidoria de la senyora Mercè Espada està fent un estudi en aquest moment de les tasques, del repartiment de les tasques dintre dels diferents departaments. Això és el que en primer lloc li volia dir. Senyora Parés, m'alegro molt doncs, que hagi trobat finalment els papers. L'altra cosa que també li volia preguntar, potser també a vostè i al senyor, bueno, preguntar no, o recordar la gent que ens escolta, és que vostès, en certa manera, també són corresponsables de la gestió del pressupost de l'any 2007, perquè fins a mig any vostès van formar part de l'equip de govern. Per tant, doncs, alguna cosa també deurien fer, imagino, en els seus departaments, alguna cosa deurien disposar. Val? Jo no he dit la paraula, he dit disposar. Me'n vaig ara amb el senyor Carretero. El senyor Carretero ha fet una intervenció en la que ha parlat d'un tema que es va parlar amb anterioritat en l'altre ple, i és aquell famós de la desviació en el pressupost de passar de 50 milions a 80. Jo li vaig comentar que aquest tema era un tema de que es fa, si es reincorporen aquelles partides d'inversions que no s'han disposat encara. Per exemple, si vostè està fent una obra i aquella obra encara no té totes les factures, l'import que vostè ha destinat per aquella obra passa a engrossar el pressupost de l'any següent, perquè ja és una partida que està reservada justament per fer aquella obra i no per no fer-ne una altra. És per això que cada any nosaltres hem de reincorporar el finançament, diguéssim, que ja està afectat i passat. Esperi, en quant a l'informe de la intervenció. O si no, perdoni, en primer lloc, jo he dit que el resultat pressupostari, que penso que és amb el que ens hem de fixar, perquè és veritablement el resultat pressupostari entre els ingressos i les despeses d'aquest any, jo he dit que tenia dos vessants diferents. Una era de que havien fet moltes coses, és veritat, s'han fet moltes coses, perquè si una cosa té aquest govern és que contínuament està intentant oferir aquells serveis que entenem que la ciutadania demana, i per altra banda és veritat que hem entrat d'una manera impensable a partir de l'últim quatrimestre, d'una manera inesperada, perquè he recordat també que el pressupost el vam fer l'any 2006, en una recessió que ens ha afectat i que ha fet que els ingressos que teníem previstos s'hagin rebaixat. I quan parlo d'aquests ingressos, jo he dit d'una manera així general, he parlat de l'impost de construcció, és veritat que s'ha rebaixat, però també pensin que va ser voluntat d'aquest Ajuntament, en un moment donat, bonificar l'impost de construccions dels habitatges de la Caixa. I estic parlant d'una quantitat important. I això va ser aprovat per unanimitat per tots els membres d'aquest ple municipal. I això l'única cosa que demostra és l'aposta que fa aquest equip de govern per l'habitatge social. El tema de la plusvàlua és evident, si no es venen i es compren, doncs també hi ha una reducció. Després tampoc vam aplicar la taxa de recollida de residus comercials. La previsió era posar a cobrament aquesta taxa al tercer trimestre de l'exercici i es va considerar convenient no fer-ho. L'informe d'intervenció dona una disminució global molt alta de 20 milions, però jo voldria matitzar i voldria dir que aquesta quantitat inclou 6 milions i mig en concepte de concessió del mercat municipal, i que tot i estar en el capítol 5, és un tema comptable, d'ingressos patrimonials financer obres del mercat, si nosaltres restem d'aquest import de 8 milions que no s'ha aconseguit els ingressos, aquests 6 milions que sí que hi ha el compromís formal d'ingrés, doncs ens quedem amb el milió i mig que estem parlant, que és el resultat pressupostari negatiu de l'any. No estem parlant de més. Quan parlo del romanent de tresoreria, he dit que en aquí entraven quantitat de variables, i quan parlo de saldos de dubtós cobrament, és a dir, aquelles factures que obligatòriament els ajuntaments han d'anar saldant perquè ja van passant anys i són de cobrament impossible, i parlo de 10 anys i de 15 anys, i cada any hi ha uns percentatges que diuen quin és el percentatge que hem d'anar saldant, estic dient que aquest any hi ha un import global de 2 milions i mig, però és que aquí dintre hi ha un dret reconegut de 1.336.000 euros que va ser degut a una modificació d'una tassació, d'una requalificació d'un terreny que va passar de ser sol hoteler a sol urbà i va ser destinat a habitatge social. Aquí tenen una altra vegada una altra mostra de l'interès d'aquest equip de govern per promocionar l'habitatge social. En el tema del deute viu, jo he dit que el deute viu, que no estava encara quan fan els decrets de tancament i que en aquest moment podem dir-lo, és del 86%. I he recordat que l'any 2003 ens vam trobar amb un deute del 90% quan vam fer el primer pla de sanejament. 90,26%. Números exactes. Miri, la llei permet fins al 110%, sembla que l'estalvi net era negatiu. I el que passava l'any 2003, senyor Carretero, era que hi havia el 90% d'endeutament, però l'estalvi net era de menys 16% i ha de ser positiu. I aquest és el que marca la possibilitat o no de demanar crèdits. I per això es va haver de fer el pla de sanejament en aquell moment. I a part no hi havia equipaments ni serveis, com he dit abans. Encara que sembli una aportació fora d'allò. Segueixo i acabo ja. I després també la falta d'un catàleg de procediments de gestió pressupostària. Evidentment que ens falta. I a veure, jo lamento que no el tinguem encara. Però podria dir que aquest catàleg de procediments i la implementació del nou sistema de control municipal és un treball laboriós en equip, en les que participen diferents departaments dels serveis centrals, i que tots els que formem part o hem format part d'aquests serveis centrals desitgem que sigui una realitat el més aviat possible, ja que sens dubte el nombre important de canvis en la seva implementació ha dificultat en certa manera també la gestió pressupostària. però això és una cosa en la que ens hi hem trobat i s'està treballant des de fa temps. I vaig dir l'altre dia que precisament el senyor secretari, el senyor interventor, en aquest moment estan ells tirant del carro per poder que això sigui una realitat.
A veure com ho podem resumir d'una forma encara més clara i entenedora. Són les 11. Hem escoltat Vinyet Rosés fent l'exposició, per una banda, del balanç dels números del 2007 i d'aquest pla de sanejament. Pla de sanejament que entén la regidora que servirà, o almenys gairebé ho va garantir ahir en el ple municipal, per reconduir la situació econòmica, que es tracta de millorar la gestió i no d'augmentar els impostos. I a continuació hem pogut escoltar doncs, bona part de l'oposició municipal fent valer la qüestió de precisament d'una mala gestió per haver-se d'acollir aquest pla de sanejament financer. O sigui que d'alguna forma els dos posicionaments també van quedar clar en aquest punt, però com ens deia en Joan Totosaus, encara s'havia de parlar més de diners en aquest ple municipal celebrat ahir i encara ens queden, per tant, molts minuts per endavant per poder escoltar. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim pel següent punt, que en aquest cas era l'aprovació inicial dels expedients de modificacions de crèdit de pressupost de l'Ajuntament de Sitges per l'exercici 2008 que impliquen un crèdit de 6 milions d'euros per la realització d'un estudi per les obres de canvi urbanístic a la platja de Sant Sebastià. Aquest punt, Jordi Mas de Convergència i Unió va dir que tot i les condicions favorables no és una subvenció sinó que és un crèdit i per tant una nova càrrega financera enmig d'un nou pla de sanejament a canvi d'una operació urbanística que sense tenir més dades no seria el més adequat. A més, també caldria valorar, segons en Jordi Mas, si la platja de Sant Sebastià, si tocar la platja de Sant Sebastià és el que més cal ara. Jorge Carretero, del Partit Popular, tot i ser important el punt, va argumentar que el seu grup s'abstindria perquè caldria més austeritat. A més, crida l'atenció la carència de 5 anys, segons va dir Jorge Carretero. Tots dos els va contestar...
Ho expliquem també als oients, la carència de 5 anys vol dir que l'Ajuntament començaria a pagar aquest crèdit a partir de 5 anys.
I l'alcalde, Jordi Baiget, va contestar-los a tots dos. Per una banda, va explicar que les condicions del crèdit les marca l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO, que és un crèdit que té una carència de 5 anys i per tant doncs, és el que ha de ser. Per altra banda, és un crèdit que es va sol·licitar abans de saber que hi havia un pla de sanejament, és un crèdit que té un tipus d'interès molt baix i per tant és una gran oportunitat, segons va dir l'alcalde, doncs, per poder tirar endavant les actuacions previstes a l'entorn, no només a la platja de Sant Sebastià, sinó al seu entorn i fins i tot
al passeig de la
Ribera, Això és el que va comentar l'alcalde, i que en qualsevol cas això només és el primer dels passos que s'han de portar a terme en aquest aspecte. Aquest és un dels punts, i l'altre on ens acabarem d'aturar és la segona part del debat que acaben d'escoltar. És el debat de l'aprovació del Pla de Sanejament Financer per als exercicis 2008-2011, ara sí amb la intervenció de Jordi Mas de Convergència i Unió, que va dir que els resultats del pressupost de 2007 van ser catastròfics, que el problema de fons és l'excessiva dependència de l'Ajuntament del sector immobiliari, malgrat que es parli de l'economia creativa, doncs que es promou assistint a fires immobiliàries. A més, segons Jordi Mas, es pugen els impostos i no es baixa la despesa de personal. Aquests arguments van ser contestats per una banda per Vinyet Rosés, que va dir que els números que havia presentat Jordi Mas no quadraven, no estaven fets, i fins i tot va arribar a dir que els números que havia presentat ella els feia els serveis econòmics de l'Ajuntament, mentre que els números que presentava Jordi Mas els havia fet ella a casa. Més enllà de la discussió sobre quins números són els bons, Armand Paco ja va fer posteriorment la valoració per part del grup municipal socialista dient que aquests números són conseqüència de les inversions fetes en temps curt i que es demana un pla de finançament perquè es pot demanar, perquè s'està encara dintre dels paràmetres per poder-lo demanar. Segons va dir Paco, hem de fer d'aquesta situació una nova oportunitat, perquè aquesta serà una segona transformació. Si la primera va ser, segons va dir el regidor, la, doncs, la urbanització del sector del Passeig de Vilafranca, aquesta segona, la vianalització i tot el, i tot el tema que ha d'incorporar des de la Ribera fins a la platja de Sant Sebastià, és una segona gran oportunitat. A més, va acabar Armand Pau com un missatge optimista, diu, d'aquesta crisi en sortirem perquè estem ben posicionats. I per últim, Gavi Serrano, d'Iniciativa per Catalunya Verds, també va voler donar l'opinió del seu grup, dient o introduint un nou element, i és que la necessitat d'analitzar el finançament dels municipis, que només a l'estat espanyol és del 15%, front al 30% que és a la resta d'Europa. Més
l'eterna qüestió, eh?
Som un municipi turístic, és a dir, no només el finançament dels municipis, sinó que Sitges té un greuge afegit, que és el tema del, dels ser un municipi turístic. A partir d'aquí, doncs, es va obrir un breu debat sobre el que s'havia fet en altres legislatures, allò del mira enrere, en què hi van intervenir Jordi Mas, Ramon Artigas, també Andreu Bosch, i finalment l'alcalde, doncs, va considerar que començar a mirar tan enrere i mirar el que havien fet uns i els altres és una, era una situació desafortunada, que en qualsevol cas hi ha hagut 30 milions d'euros d'inversió sense aquest pla de sanejament i que som capaços, va dir l'alcalde, de controlar i adaptar-nos a una situació econòmica diferent. El finançament dels municipis, va dir l'alcalde, no és el correcte, però fent aquest pla de sanejament no haurem de patir tant. Aquest és un llarg debat, 49 minuts, que comença amb l'explicació de la postura de Convergència i Unió per part de Jordi Mas.
Ens demostren que vostès han gastat 1,5 milions d'euros més dels que tenien i que falten més de 3 milions per pagar despeses generals que tenen pendents de pagar. La seva manca de previsió ha fet que no tinguin ara mateix efectiu per fer front a les factures que deuen. La senyora Rosés comentava lo del 2003. Pues cal fer una mica de memòria també i de repassar el que diu l'informe de l'interventor, que no cal que ho digui jo. El pla de sanejament 2004-2007 va venir derivat, vostè diu unes xifres, jo en dic les altres, d'un resultat de l'exercici 2003 en el qual havia un romanent positiu de tesoreria per fer front a les despeses generals de gairebé 2 milions d'euros. El resultat pressupostari del 2003 va ser positiu, 120.000 euros. Ara, vostès, ja ens estan dient que les coses eren diferents, el seu govern, el resultat és negatiu d'un milió i mig d'euros i tenen un romanent negatiu de tesoreria de 3 milions d'euros. Les coses com siguin. Han modificat 5 vegades el pla de sanejament, 2 vegades el 2005 i 3 vegades el 2006. 6 mesos ja després d'haver aprovat el pla de sanejament financer del 2004 al 2007, ja el van modificar per demanar uns crèdits que no havien previst. Ara ens tornen a presentar un nou pla de sanejament financer que dubtem sincerament que el podran complir. L'exercici 2007, com demostra l'informe d'intervenció, ha estat catastròfic, passant de 1,2 milions de resultat positiu el 2006 a 1,4 milions de resultat negatiu el 2007. De tenir un romanent positiu de tesoreria de 1,5 milions positius, hem passat a 3,2 milions negatius. El dèficit no financer, com confirma la memòria d'alcaldia, ha estat el 2007, dèficit no financer, de 9,8 milions d'euros, és a dir, quasi 1.500 milions de les antigues pessetes. En el 2007 han ingressat 8 milions menys del que van preveure, però en comptes de gastar menys, només van gastar un de menys. Realment, algú els ha passat el 2007. Ha passat un àngel o ha passat algú perquè algú els ha passat. Potser el fet de que fos un any electoral potser ha influït una miqueta, segurament. Ens sembla realment que han estirat massa més el braç que la màniga i això amb els diners de tots ens fa estar molt, molt preocupats per les finances municipals en un moment de cicle baix en els quals vindran aquests anys futurs. Com es diu a l'informe de la intervenció general d'aquest Ajuntament, hi ha, i cito textualment, debilitat en la gestió de la despesa, debilitat en la gestió de la despesa. Jo no sé si això és la mà foradada o què és, però hi ha una debilitat en la gestió de la despesa, ja que mai en cap cas es poden superar els límits continguts en els crèdits corresponents. És a dir, no es poden realitzar despeses sense consignació pressupostària. No sabem realment si tot això forma part del pla estratègic econòmic de l'Ajuntament que menciona en el pla de mandat municipal. Si existeix aquest pla estratègic econòmic, estaria bé que l'ensenyessin, estaria bé que ens el fessin arribar. Pel que sembla, els trets essencials d'aquest pla hauran de ser la contenció de la despesa corrent, l'eficiència econòmica a tots els departaments i el rigor en la gestió. S'hauran d'esmerar molt per tal de complir alguna d'aquestes coses de les que pretenen, veient com va tot. La memòria d'alcaldia de 23 d'abril quantifica, com ja vàrem demanar en una pregunta a l'anterior ple, quina és la davallada d'ingressos en el 2007 produïda per la crisi dels sectors immobiliaris i de la construcció. Han baixat els ingressos per l'impost de construccions i obres, òbviament per la gran davallada de llicències d'obres al municipi. Han disminuït els ingressos per IBI i per plusvàlues, ja que s'han reduït les transaccions immobiliàries. Davant aquesta greu situació, reaccionen demanant un crèdit de 6 milions d'euros. Una altra vegada amaguen el cap sota l'ala i no afronten el problema de fons de l'economia municipal, l'excessiva dependència de les finances d'aquest Ajuntament del sector immobiliari i de la construcció. No volem ser alarmistes, encara que ens titllaran de demagogs, però hem d'alertar de la greu situació econòmica que ens ve a sobre degut al seu nefast model econòmic. S'omplen la boca de fer un municipi basat en l'economia creativa, però van a promocionar Sitges a les fires immobiliàries. Això realment no s'entén, o com a mínim jo no ho entenc. Diuen textualment el seu pla de mandat: una de les apostes de l'Ajuntament és la migració cap a l'economia creativa. Però en canvi anem a promoure Sitges, el Barcelona Meeting Point, el Cima Cities, els col·lectius que fan negocis immobiliaris i urbanístics. Realment, el que diuen amb el que fan, una vegada més, no s'assembla massa. I li diré, senyor alcalde, els diré a tots, per què no ens creiem aquest pla de sanejament financer 2008-2011. És que realment no se'l poden creure ni vostès. I no se'l poden creure per diversos motius. Imagino que es donen compte, i si no es donen compte, nosaltres estem aquí per denunciar-ho, que amb aquest pla de sanejament financer 2008-2011 es carreguen totes les previsions que havien anunciat a bombo i platerets en el famós pla de mandat 2007-2011. No té res a veure. Si mirem el famós pla de mandat, que tant va costar de veure la llum, l'evolució dels ingressos i de les despeses que vostès ens fan creure és que no quadra ni de bon tros amb el que ara ens porten aquí com a pla de sanejament. Aleshores, aquí estem enganyant. És a dir, o estem enganyant el poble de Sitges perquè el pla de mandat no és veritat, o estem enganyant a la Direcció General de Política Financera perquè no es complirà el que prediuen. El pla de mandat, i ho tinc aquí perquè tothom se'n recordi, els ingressos per impostos van fer una gràfica molt maca que baixaven. Vegin les seves gràfiques mateixos, eh? Però és que el pla de sanejament no és que no baixin, és que pugen els impostos. Estem passant del 51% al 55% d'ingressos corrents derivats dels impostos. És a dir, no és que la gràfica màquina baixi, no? És que realment puja 4 punts. El pla de mandat, i ho hem sentit aquí, i jo realment m'he quedat molt sorprès, el pla de mandat diuen que reduiran el tant per cent de despesa de personal. Ara també ho comentava la senyora Rosés. Però és que no és veritat, és que el pla de sanejament financer, les despeses de personal pugen del 43 al 49%. És a dir, vostès volen gastar més de personal, no diguin que volen gastar menys, volen gastar més de personal. 14 milions al 2007, 16 al 2008, 16,8 al 2009, 17,5. No ens diguin una cosa i els números diuen una altra, per favor. Imagino, doncs, que espero que revisin el pla de mandat amb aquestes noves perspectives financeres que ens plantegen. Hi ha un altre argument que vostès fan servir sovint, i és el que estan invertint en infraestructures i equipaments públics. Bé, el que diuen aquí és que el 2011 invertiran només el 25% del que estan invertint ara, és a dir, passem de dalt a baix. El capítol 6 passa de 19 milions el 2007 a 4,8 milions d'inversions en equipaments i infraestructures públiques el 2011. Vol dir que és bo aquestes tants altabaixos? No hauria de ser una inversió constant que ens ajudi una miqueta a estar en els nivells que tenim? Aquests altabaixos mai són bons i generen molts inconvenients per la ciutadania per causa de les obres. El pla de sanejament financer, aquest que vostès ens presenten, confirma encara més la denúncia d'aquest grup municipal de com està utilitzant el seu govern les societats municipals per buidar de contingut l'Ajuntament. Vegin aquests números. Les societats representen el 2007 el 9% dels ingressos corrents. És a dir, el 9% del que ingressa la corporació es fa via les societats. Quina sorpresa quan veiem que el 2011 els ingressos corrents de la societat seran el 29%. És a dir, un terç dels ingressos corrents de la corporació passaran el 2011 per les societats, en lloc de pel mateix ajuntament. Això ens preocupa i molt. I ja per anar acabant, tampoc ens creiem el seu pla de mandat perquè realment no expliquen d'on trauran els ingressos que han de salvar la greu situació que ens trobem. De màgia que la facin els mags. Hi ha una cosa molt curiosa que es ve repetint massa sovint amb la documentació que ens presenten. A la memòria d'alcaldia, el senyor alcalde ens fa, amb 29 fulls, una detallada explicació sobre els fonaments d'aquest nou pla de sanejament financer. Quan a l'Ajuntament? Però no ens diu res de res, ni una paraula, ni una coma, de les previsions del consistori en conjunt, és a dir, de l'Ajuntament més les societats. Cal dir que el senyor alcalde també és el president de les societats, per tant, aniria bé que s'incorporés la valoració en el mateix paquet. Comparar de màgia, i això ja sí que és el més de lo més, el capítol 3, és a dir, taxes, preus públics, multes, passaran de ser 9,5 milions el 2007 a ser 22 milions el 2009. 22 milions, això realment és sorprenent. O sigui, recaptaran més taxes al 2000, o sigui, recaptaran 16 milions més de taxes del 2007 al 2009. On tenen el cistell dels ous d'or, perquè m'agradaria veure'l. Però és que quines són aquestes taxes que es cobraran per un import de 16 milions les societats, que no l'Ajuntament, les societats? Què pot cobrar les societats de taxes 16 milions d'euros en dos anys? Realment, ciència-ficció. Aquests milions màgics, de fet, són els que fan que el 2008 es passi d'un dèficit consolidat de més de 3 milions d'euros a un superàvit previst de 10 milions d'euros. Realment aquesta enginyeria financera penso que no és la més adequada pel nostre poble. Gràcies.
Sí, jo em sembla que la màgia la fa vostè amb els números, perquè a mi no em quadra absolutament res. I vaig intentar, d'una manera molt breu, fer la previsió d'ingressos del pla de sanejament. Miri, i li dic per anys, i alguns d'ells li dic resumint. El tema de l'IBI. Nosaltres mantenim només l'augment del 4% l'any 2009, el 2010 i l'any 2011. El tema de l'impost de circulació, totalment el mateix, el 4%, el 4%, bueno, l'IPC, que aproximadament aquest any és el 4, doncs aquesta és la quantitat. El tema de les plusvàlues, l'any 2009 la reduïm 100.000 en respecte a la previsió de l'any 2008. L'any 2009 reduïm 100.000 més respecte a la del 2009 i el 2011 tornem a reduir 100.000, o sigui, en total reduïm 300.000. Parlo del tema dels ingressos. El tema de l'IAE, increment zero, cap any. El tema de l'ICIO, reduïm ja a l'any 2009 400.000, a l'any 2010 200.000 en relació als 400 que hem fet, i a l'any 2011 100.000, per tant parlem d'una reducció de 700.000. En taxes i altres ingressos, que és el que s'està dient ara aquí, des del començament fem una minoració, és a dir, una reducció de 600.000 euros respecte a l'any 2008, i parlo de l'any 2009. I a l'any 2010, sobre aquesta quantitat minorada, li apliquem a l'IPC i a l'any següent li tornem a aplicar a l'IPC sobre la quantitat també minorada. Transferències corrents, és a dir, jo penso que no em faci que no, perquè això són els números exactes que hi ha pla de sanejament. Val? No, no, perdó, jo també ho tinc aquí.
Demani la paraula, perquè són els números que fa els serveis econòmics de l'Ajuntament. Vostè els fa a casa.
Miri, les transferències corrents, doncs també exactament només considerem el tema de l'IPC. Els ingressos patrimonials, miri, hi ha una aportació de dividends de l'empresa municipal a l'Ajuntament de 200.000 euros cada any, 200.000, 200.000, 200.000. I després hi ha una aportació per l'edifici La Plana de 2 milions, que ja veurem exactament d'on pot venir. Alineació d'inversions reals, hi ha una previsió, venda de patrimoni, d'un milió el primer any, de 750.000 el segon, de 500.000 l'altre. Transferències de capital, allò que rebem d'altres administracions. Miri, hem fet una valoració a la baixa. A l'any 2009 hem posat 200.000 euros del POS. Ja veurem al final en què quedarem. El 2010 posem 200.000 més. A l'any 2011 200.000. etc. Els passius financers, miri, a l'any 2009 farem un import de crèdit de 3.800.000, perquè un són per al tema d'aquell terreny que he parlat de la tassació, que hi ha una diferència de 1.300.000, i l'altre per la previsió anual d'inversions de 2.500.000, a l'any següent només els 2.500.000 i a l'any següent també. Li comento ara les despeses de manera també molt ràpida. Les despeses de personal, o és que vostè no pensa que el personal de la casa ha d'augmentar l'IPC català que està signat en el conveni? No, no és molt més. No és molt més. L'import és a l'IPC català a l'any 2009, a l'any 2010 sobre la quantitat de l'any 2009 a l'IPC, i l'any 2011 exactament el mateix. Evidentment, potser hi ha una mica de quantitat que es pot considerar, doncs, per alguna hora extra que es pugui pensar que es pugui fer, o per alguna substitució que també es pugui preveure. Però no ens n'anem pràcticament més enllà del que li estic dient. Les despeses en béns corrents. La reducció de la despesa obligatòria la fixem en 12.000 euros l'any 2009, en 12.000 l'any 2010 i en 12 milions l'any 2011. I mantenim exactament la mateixa despesa. Despeses financeres, incloent tot el tema ja també d'aquest nou crèdit que estem demanant, que ja m'agradaria saber si vostès dirien que no, amb un crèdit amb un cost del 0,50%, amb 5 anys de carència i amb 15 anys d'amortització. I encara nosaltres tenim possibilitats de contractar crèdits, perquè li acabo de dir que el percentatge del deute és del 86%. I a la llei permet fins al 110%. I el Departament Financer de la Generalitat sap exactament en quina situació estem, i és la que coneix en aquest moment la concessió, perquè és un regal en aquest moment la concessió d'aquest crèdit. Les transferències corrents, és a dir, les subvencions que nosaltres donarem, aquestes les incrementem amb un IPC. I a l'any següent sobre l'increment una altra vegada a l'IPC, i a l'any següent una altra vegada a l'IPC. Escolti'm, sembla que, jo no sé d'on he trobat els papers, però a mi els que tinc em quadren exactament amb el pla de sanejament que estem presentant aquí. I no em traurà d'aquí, perquè n'estic molt segura del que dic. I a part, complirem el pla de sanejament? Complirem el pla de sanejament.
Senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Rosés, no compliran el pla de sanejament. I li diré per què. És que tots aquests números que vostè ha dit, tot això que vostè ha dit, és estrictament de les finances de l'Ajuntament. Les finances de l'Ajuntament són les que són, però vostès es van inventar fa anys el tema de les societats municipals. I és aquí on vostè no ha dit res de les societats. I doncs expliqui'm amb els seus papers com és que el 2007 es preveuen unes taxes de 9.564.428 euros, al 2008 13.791.473 euros, i al 2009 un ingrés de 22.016.473 euros de capítol 3, taxes, multes, etc. Expliqui'm, és que no ho entenc, és a dir, realment sorprenent que vostè em digui que la casa, l'Ajuntament no gastarà, és obvi, és el que té aquí, però és que jo no li he preguntat això. Jo li he dit, la corporació, els ingressos aquests tan extraordinaris de 16 milions d'euros, d'on venen? O és que vostè no això no parla, no tracta això?
Doncs quasi bé. No és que jo no ho tracti, sinó que hem de diferenciar molt clar el que són els comptes provinents de l'Ajuntament i el que són després el compte consolidat que ens vindrà amb el compte general. El que jo li estic dient aquí és que els números dels que vostè n'ha parlat des del començament, quan estem valorant els decrets de liquidació del pressupost de la corporació, que és el que avui toca, quan fem el compte general ja inclourem les societats, o quan portem els comptes de les societats, aleshores vostè tindrà al seu abast els números convenients. Jo en aquest moment, miri, tinc molta memòria, però sóc incapaç en aquest moment de memoritzar els comptes i les previsions com té vostè aquí al davant de les societats. No, perdoni, jo l'única cosa que li vull dir aquí és que sí que el que sí que considera el pla de sanejament és l'aportació de dividends per part dels guanys de la societat per part a l'Ajuntament. I he parlat d'una aportació anual de 200.000 euros cada un dels exercicis del 2009, del 2010 i del 2011. I, escolti, també li volia dir una altra cosa. En el pla de sanejament, vostè diu que hem fet contínuament modificacions. Miri, vostè ha llegit la llei dels plans de sanejament? El pla de sanejament és una previsió i el pla de sanejament es modifica en funció dels resultats de la liquidació del pressupost anualment. Perquè si un pressupost ens resulta amb un benefici extraordinari, nosaltres en aquell moment podem perfectament doncs demanar sol·licitar crèdits nous o podem fer qualsevol altre tipus de despesa o, si convé, anul·lar el pla de sanejament. Per tant, la llei determina que aquestes modificacions són obligatòries i es fan cada any segons el resultat de la liquidació del pressupost. No és que ens els inventem. I aquests anys que vostè fa referència, miri, l'any 2005 i l'any 2006, com ja diu també el senyor interventor en el seu informe, el que vostè fa tantes referències, diu que el pla de sanejament es va complir ja a l'any 2005 i a l'any 2006. I jo he dit que d'un deute del 90% vam passar a una reducció del 30%, és a dir, vam passar aproximadament a un deute d'un 60%, aproximadament, un 60 i escaig. Per tant, a veure, una mica, siguem una mica seriosos amb el que diguem i no fem ballar els números, perquè els números aquí surten de tot. I jo també, abans dels números que ha parlat de l'informe del senyor interventor, jo també li he dit abans que hi havia una quantitat que era la concessió del mercat, que figurava també com un dret no recorregut, però que sí que hi havia l'aprovació per part del ple i hi havia el compromís formal, legal, d'aquesta concessió. Per tant, no ho posem tot en el mateix calaix. I el tema de les despeses sense consignació pressupostària, que també ha sortit aquí, a veure, jo ja sé que és una cosa que, en la que possiblement doncs, no estaria en l'estricta correcció, però quan es fan tantíssimes coses com és la voluntat d'aquest govern, que és el que he dit des del començament, és fàcil que de vegades hi hagi exigències o hi hagi necessitats que no estan previstes en el pressupost i que s'han de dur i que s'han de realitzar, perquè la gent no li vinguis a dir de que això no ho puc fer encara que sigui necessari i sigui perentori en aquest moment perquè no tinc els diners, sinó que la gent el que vol és que li solucionis la seva necessitat en aquell mateix moment. Això són les despeses sense consignació pressupostària. I l'import, també vull dir-li, hi ha dos imports, al voltant de 2.300.000 la suma, però la despesa corrent només és 1.300.000. L'altre milió correspon a modificacions de les encomanes que fa el model 21 i que amb l'aportació de dividends que farà aquest any la societat model 21, que farà una aportació del voltant d'un milió d'euros, quedarà compensat i és així ja tal com s'havia establert des d'un bon començament. D'acord? Per tant, no parlem d'aquestes xifres, sinó que parlem d'altres.
Senyor Mas, per al·lusions i tancaríem el debat.
Sí, molt breument, senzillament perquè no sembli que m'invento els números. Això realment és memòria d'alcaldia del pla de sanejament financer, firmat per senyor alcalde 23 d'abril, model PRU2 a les dues últimes fulls, que diu previsió d'ingressos i despeses, dades consolidades del grup integrat pels ens locals i els ens dependents subjectes a tutela financera. Si vostè no coneix aquests números, la situació és molt més greu del que jo em pensava. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Armand Paco?
Sí. A veure, intentaré ser breu perquè aquest portaveu en representació del grup municipal socialista i lògicament sense posar-hi més paraules a les que ja ha comentat la meva companya i responsable del tema econòmic, no ve aquí a discutir l'informe de l'interventor. Sincerament, amb això hi ha altres foros, hi ha altres llocs en els quals aquestes discussions tan interessants de números es poden tenir, però jo sí que els vull fer una reflexió estrictament política. No? L'altra qüestió que els vull fer notar és que tenim, diguem-ne, dues cares d'una mateixa moneda o dues interpretacions d'una realitat que evidentment en alguns casos podem coincidir, és a dir, els números són els que són i reflexen el que reflexen, però jo em quedaria també amb les circumstàncies, per què hem arribat aquí i el que és més important, com pensem sortir d'aquí, no? Perquè si no, la veritat, l'espectador que estigui a la televisió demà veient aquest debat i el públic té la paciència d'acompanyar-nos en aquesta sessió, doncs se n'adonarà que són arguments molt diferents, molt dispars i que estan molt distanciats. A criteri d'aquest portaveu i d'aquest grup, els motius pels quals encetem un nou pla de sanejament, la qual cosa no deixa de ser una eina pressupostària, no s'espanti ningú, és a dir, quan jo llegeixo el diari i veig que l'Ajuntament de Madrid té un deute de 6.000 milions d'euros, allà haurien d'anar sota terra tots. No ho sé. Haurien d'anar sota terra tots. Em penso que ja hi van, és a dir, han utilitzat els calés per fer més metros, això sí. Per tant, hem de posar les coses en el seu just valor, no? I jo dic que, o diem, que analitzant aquests números i com a profans, ens surten una sèrie d'evidències, no?, que segurament coincidirem. La primera, aquests números són conseqüència d'un seguit d'inversions que hem hagut de cometre, jo diria que en un espai de temps molt curt. Si això s'hagués produït en un estadi de 10, 12, 15, 16 anys, segurament la xifra final, els números finals, podrien ser bastant millors. La segona, no menys important, és que això obreix a un increment de serveis i unes millores a les prestacions que rep el ciutadà. En el ben entès que no només hem de treballar pels qui som, sinó, ja ho hem dit moltes vegades, hem de treballar pel que ens visiten, i això té un desequilibri importantíssim. La tercera, que ningú esmenta aquí, és a dir, es parla de molt mala gestió, però digui'm, quan tenim una pila de quatre cotxes al damunt del carrer Espalter, què fem? I la darrera, evidentment ja s'ha comentat, i a l'informe de l'interventor, que no em referiré, sí que es diu, parla d'una desacceleració econòmica que sembla ser que des del punt de vista numèric es pateix abans o es percep abans que des del punt de vista real, i lògicament un menor nivell d'ingressos, no? Malgrat ja es diu i s'ha repetit que la nostra intenció és que la càrrega financera, és a dir, els impostos que paguen els sitgetans en concepte com a mínim de l'IBI, es mantingui, intentant això sí doncs acostar el correal dels serveis, que a més és una obligació de qualsevol administració pública, no? També tenim la mà trencada per això, perquè com que no volem assumir aquesta part, doncs tenim algun problema per aquí. Breument, com els dic, per què ens acollim un pla de sanejament? Doncs la primera resposta és òbvia, perquè podem. Sí, el departament corresponent de la Generalitat de Catalunya hagués vist la situació tan magra com la veus alguns, segurament les mesures haurien sigut unes altres. Per tant, dintre de l'explicació que s'ha donat en el qual arribem a aquesta situació, creuen que amb les mesures aplicables i evidentment modificades o modificables en funció de com vagi la conjuntura, en podem sortir victoriosos. En aquest cas, creuen que la nostra situació pressupostària és remuntable, és superable, tenim elements, i aquest equip de govern, ho he dit també és una ocasió, confia en les possibilitats d'aquest poble. En segon lloc, aquest és un pla, conseqüència, ja ho he dit, d'un nivell de despesa i d'inversió molt elevats, que no ha sigut extensiu en el temps, ha sigut intensiu. Hi ha una diferència important, I permeti'm als regidors que parli breument simplement del passat, i ho faré a títol de reflexió, no d'imputar res, a títol de reflexió, no d'imputar res. Però clar, en el període 2003-2007, sobretot del 2003-2004 i 2005, ens trobem en unes situacions heredades complexes. Clar, tenim una constructora que es diu Bastir, que fa vivenda pública a l'Ajuntament de Sitges, que fa fallida i ens deixa més o menys penjats, a més amb un edifici del carrer Nou per acabar. Resulta que el Festival de Cinema Fantàstic 2004 es tanca amb un dèficit de 376.000 euros. Resulta que la consignació pressupostària per l'enllumenat al carrer Pau Casals és minsa i s'han de posar 200.000 euros més. Resulta que el compromís de reurbanització, que tots plegats vam signar en Quim Mar, està infradotat econòmicament, i en aquests 4 anys hem hagut de posar més de 900.000 euros per complir amb el compromís donat per tots els grups polítics. Resulta que hem de desfer les obres del carrer Sant Mus que s'havien fet amb una barana una mica estranya i complicada. Però també per problemes doncs, que ens han aparegut en el present mandat. Per això dic que em referiré molt breument al passat sense imputar res a ningú. No? Lògicament, la implantació de nous serveis públics, a part de generar la despesa per fer-lo, genera la despesa del seu manteniment, i això ja ho han comentat. El pla de sanejament aquest també és conseqüència de tot un seguit d'inversions, com dic, que hem hagut de fer intensivament. Clar, i quan parlem de memòries, també una dada simple de l'última memòria del pla de sanejament del 2004, no? I és que el nivell d'inversions en el mandat anterior havia baixat de manera alarmant i per tant ens veiem obligats a fer aquest esforç, no? Clar, això dels alts i baixos ja m'agradaria a mi no tenir-los que fer. El que confiem és que amb el conjunt d'equipaments que serem capaços de farcir al municipi, lògicament al final d'aquest mandat tinguem l'obligació de fer-ne menys. Suposo que això s'entén. És a dir, hi ha una situació de necessitat, hem d'apretar l'accelerador, l'alcalde li han sentit dir vostès això més d'una vegada, dues i de tres, i ens hi posem mans a l'obra. En qualsevol cas, hem creat equipaments d'un alt valor afegit que milloren les infraestructures i els serveis del nostre municipi, pensem que és el que s'havia de fer, i lògicament no podem girar-nos d'esquena i hem d'assumir les conseqüències del que això representa des del punt de vista econòmic o pressupostari. No? El pla de sanejament, ja els hi deia abans, en les causes i els motius que no s'han esmentat i em sobta, és conseqüència d'imprevistos importants. I els he fet esment del tema dels aiguats. El tema dels aiguats no és una qüestió qualsevol. És una qüestió que pressupostàriament és impossible de preveure. Per tant, de mals gestors ho devem ser tots, perquè ningú, suposo, en el seu pressupost ordinari preveu inundacions, tants calés. Clar, a partir d'aquí, aquest equip de govern, amb instruccions claríssimes per part d'alcaldia, és aquí aquest tema s'ha de solucionar. Entubem el 50% del cost de la construcció del col·lector interceptor de Plana Est que ens havia de lliurar l'Agència Catalana de l'Aigua dos anys més tard. Entomem tota la baixada de col·lectors del passeig Vilafranca. Entomem els col·lectors del carrer Pau Casals. Entomem els col·lectors del carrer Andorra de Terol. Entomem els col·lectors del... Per tant, això s'ha de pagar. I l'única manera de demanar crèdit, endeutar-nos. L'alcalde venen de pressa i corrents i diuen es ven el Palau del Rei Moro. Ui, 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 què passarà? Escolta, tots al carrer, és un edifici de propietat privada i per tant si hi ha una compra-venda els que hi ha dintre han de fugir, han de marxar, millor dit fugir. No va dubtar 30 segons i miri, senyors de l'oposició, que algun regidor li va insistir si estava boig i va decidir que s'havia de mantenir en mans del municipi de Sitges, en mans públiques a poder fer, a poder ser. I vam utilitzar 3 milions d'euros.
I mig.
Evidentment, ningú tenia en el seu pressupost del 2004, el 2005, el 2006 3 milions d'euros per a la compra del Palau del Rei Moro. Som uns mals planificadors, és cert. Què més ens passa? Doncs ens passa que ens donen una nova subvenció, si no recordo mal, eren el 2001-2002, perquè clar, a les botigues de Sitges també va passar la Mari Morena, és a dir, van tenir aiguats i després va venir un tornado. Doncs miren, perdem la subvenció i a sobre hem d'entomar una inversió de més d'un milió d'euros per reconduir la riera de l'aigua poda. Vostès mateixos. Tampoc estava previst en el pressupost municipal que passés un tornado per un costat i després uns aiguats i tinguéssim que reconduir tot allò fent un parc públic. Evidentment, l'endeutament que es produeix aquest pla de sanejament ens obliga, lògicament, també ve donat per aquests 6 milions d'euros que s'han comentat. Jo crec que hem de fer una oportunitat d'això. Hi ha una cadència, podem afrontar, jo diria, la segona transformació més important que patirà aquesta vila en un espai de temps curt. Un ha sigut, si coincideixen amb mi, el passeig Vilafranca, la perllongació del camí dels Capellans, l'obertura de l'Avinguda Sofia per sota del ferrocarril a l'aparcament de l'Avinguda Sofia, la nova avinguda, i els equipaments, i l'altre jo crec que és la peatonalització de la part més històrica, més antiga, la façana marítima de Sitges, no? Tant el passeig de la Ribera com la platja de Sant Sebastià. I jo crec que no ens podríem perdonar no fer això perquè el nostre nivell d'endeutament augmenta. I és cert que augmenta, però també és cert que si no hagués uns índexs suficientment positius, l'administració de l'Estat que els otorga no ho hauria fet. I tot això, a més, ho hem de fer mantenint una càrrega fiscal doncs, adequada. I a vegades hem de fer molts equilibris, no els hi enganyo. És a dir, circular o funcionar només amb l'IBI i amb les taxes no és fàcil per a aquest ajuntament, que segurament si hagués de prestar els serveis pels que hi vivim habitualment, és a dir, els que som residents censats, doncs els problemes serien menors. Però és clar, aquí de festes se'n fan un munt i d'atendre el ciutadà de fora de la manera més adequada entendran que també és una obligació. I per tant, per aquí, evidentment, patim. No sé si això també en el pressupost es pot preveure, no? Per tant, a criteri de qui els parla, jo tinc que donar un missatge d'optimisme davant d'una situació pessimista, no ens enganyem. Però clar, no ens podem amargar més del necessari. Al contrari, l'Ajuntament té l'obligació davant dels ciutadans doncs, d'explicar que passem o estem en un moment complicat, però que tenim eines suficients per poder sortir-ne endavant. I ho diem perquè creiem en aquest poble, creiem en les seves possibilitats i creiem en el que l'Ajuntament és capaç de generar. És a dir, en aquelles situacions tan complicades que hem hagut d'entomar, no teníem el parc del Rocà ni la Nova Planaès, ni vam aconseguir 3 milions d'euros, no teníem els pisos de protecció oficial i l'operació que vam fer de l'habitatge concertat amb 2 milions i escaig. Per tant, els dono testimonis de que hi ha possibilitats a la vila de Sitges per superar aquesta crisi que és més exterior que local i sobretot per posar-nos en condicions de que en un parell o tres d'anys, primer, la hisenda pública estigui bé i segona, continuem amb el nivell inversor. Perquè el nivell inversor és important que el recordem tots plegats. No sé si podrà ser o complir amb la ràtio que vam aconseguir al període 2003-2007, de gairebé més d'un 90% en el compliment del nostre compromís electoral davant de la ciutadania. Però de ben segur que ho intentarem. De ben segur que ho intentarem. I jo davant del pessimisme sóc optimista. Sóc optimista perquè portem 5 anys treballant per aquest poble, perquè es veuen els resultats, perquè és cert que ens hem d'aplicar des del punt de vista econòmic, intentarem fer els deures i fer cas a l'interventor en les seves recomanacions, faltaria més, i lògicament estem fiscalitzats per la Generalitat de Catalunya, però és que d'aquesta crisi en sortirem. I Sitges jo crec que està a la millor disposició i predisposició, com a poble, com a municipi, per sortir-ne. Miri què li dic. Jo no desprecio el sector immobiliari, no m'agrada que hagi baixat, però crec que si algun lloc es notarà menys la crisi, confio i desitjo que serà aquí. Perquè és un poble diferent, perquè el valor qualitatiu de les vivendes que en fan no és a l'estàndard, etc. etc. O si més no, intentarem buscar empreses que s'interessin pel nostre poble, que el facin tirar endavant. No em vull referir més als números, de veritat. Vull que la gent se'n vagi amb la sensació, després d'escoltar el govern municipal, de que la mesura és necessària, de que la mesura és important, però que la mesura ens permet anar més enllà. Avui passarem modificacions pressupostàries importants sobre infraestructures que hem realitzat i això és el que finalment compta per aquest govern. Que al final d'aquest mandat podem dir que les coses s'han fet amb allò que teníem previst i sobretot que els diners s'han utilitzat en el camp i no s'han guardat a la caixa. Gràcies.
Gràcies, senyor Armand Paco. Senyor Gavi Serrano.
A veure, jo com a... des del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, jo crec que l'Armand, sobretot el portaveu socialista, ha definit clarament totes les actuacions d'aquests 4 anys, però jo voldria, aprofitant una frase que ha dit el senyor Mas, que és el fet de que el qüestionava si tota la financiació de l'Ajuntament o es basava o estava molt supeditada al tema de l'urbanisme, que feia aquesta afirmació, jo crec que en aquest tema hem de partir d'un anàlisi molt més global i molt més antic, en el sentit i que jo crec que molts partits que hi ha en aquesta sala són corresponsables d'aquesta situació, que és el finançament dels municipis. O sigui, el finançament dels municipis, en aquest moment, estem al voltant, no arriba al 15%, el que l'Estat dona als ajuntaments del nostre país. I jo crec que això, en definitiva, és la raó de que en un municipi estem com estem. Jo crec que això és un tema que tots els partits s'haurien de sumar per millorar aquest finançament, quan sobretot estem parlant de que els municipis europeus aquest finançament és del 30%, o sigui, el doble de lo que rebem el nostre municipi ho rep qualsevol ciutat europea. Nosaltres encara tenim un altre hàndicap, que és que som un municipi turístic. I aquest, el fet de ser un municipi turístic es porta a unes altres despeses que tampoc estan reconegudes i que tampoc l'Estat es dona uns recursos per fer aquest servei. I sobretot perquè som uns ajuntaments molt joves. L'any que ve farem 30 anys d'ajuntaments democràtics. I jo crec que hem de recordar que quan els ajuntaments es van crear havia la voluntat de servei i d'assumir competències que no tenim. O sigui, la senyora Parés, l'Àngel Parés, moltes vegades ha recordat que en cultura l'única competència que té l'Ajuntament és les biblioteques. O sigui, a poblacions de més de 6.000 habitants la competència que tenen és tenir biblioteca pública. No té altra competència l'Ajuntament en temes de cultura. I d'un i d'una que fem en cultura. I per tant, no hem de fer totes aquestes activitats culturals? No hem de donar suport a les nostres entitats culturals? I això, jo crec que aquesta voluntat de generar servei, de generar, d'actuar, és la que fa que els números siguin d'aquesta manera, no? Jo crec que hem fet moltes inversions, com deia l'Armand, i unes actuacions molt elevades. Hem passat d'un poble amb moltes mancances, perquè realment en el 2003 teníem moltes mancances, a un poble, com deia avui l'alcalde, equilibrat socialment. I avui dia jo crec que tenim un poble equilibrat socialment amb una aposta important d'equipaments, de serveis, d'actuacions i suport a les nostres entitats. Jo crec que això ho hem de valorar. I això ho hem fet amb un pla de sanejament. I un pla de sanejament que aquí sí que és veritat que és fruit de l'anterior equip de govern. I el senyor Mas li dic que és fruit de l'anterior equip de govern, de Convergència Partit Popular. Sense equipaments, sense serveis i sense cap gairebé actuacions. També és veritat que la recessió econòmica l'han notat i que això no està o no era previst a l'hora de definir el pressupost, com deia la senyora Villarrosés, en el 2006. Jo crec que parlar de números és molt complexa, i sobretot per als que ens miren, parlar d'estalvi net o parlar de coeficients és una cosa que no entenem, o no entenem massa, no? Però el que avui hauríem de donar és un missatge de tranquil·litat, perquè, com deia l'Armand, nosaltres estem en disposició d'assumir aquest pla de sanejament i el complirem. Malgrat el que digui el senyor Mas, nosaltres complirem aquest pla de sanejament i continuarem fent moltes accions i continuarem fent moltes inversions, perquè jo crec que com fem nosaltres, vostè ho deia en la seva intervenció, a l'hora de demanar préstecs, com fem tots i totes en la nostra vida diríem quotidiana, l'important és poder pagar el préstec a final de mes. I estem avalats per dues institucions molt importants. Estem parlant de la Generalitat de Catalunya, que ens avala i ens deixa demanar préstecs, jo crec que això és una garantia. Com fa un moment hem posat un préstec de l'ICO, que també si s'ho dona és perquè està convençut que serem capaços de retornar aquests diners. No? I que, per tant, estem parlant de que fem un pla de sanejament amb garanties i amb els avals i l'acompanyament d'aquestes dues institucions. No? Jo crec que a nosaltres ens va bé el tutelatge de la Generalitat. Jo crec que no s'han de preocupar aquest pla de sanejament, sinó que hem de fer és continuar treballant com fins ara i donar aquest missatge de tranquil·litat als ciutadans i les ciutadanes i que tinguin tranquil·litat per continuar treballant com hem fet en aquests 4 anys. Moltes gràcies.
Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde, breument per no cansar la gent. Senyor Serrano, que ens deixin demanar el préstec, la Generalitat i l'ICO, no vol dir que sigui el millor, eh? Que et deixin fer una cosa no vol dir que sigui el millor pel teu poble, que quedi clar. I una recomanació, sisplau, deixem-nos ja de mirar enrere històricament i què hem fet i què hem deixat de fer i què vostès han fet. Pensem en el futur. Què faran? És a dir, quina és la situació de sortida d'aquesta dependència tan gran del sector turístic? Digui'ns què faran, és que no ho sabem. Realment aquí no es veu res. Què faran? És que no. Continuarem igual. És a dir, no estem encallats amb una situació de crisi que serà galopant. Diguin què ens faran.
Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula més? Jo crec que s'ha debatut per al·lusions, només per al·lusions, perquè jo crec que s'ha debatut molt. El senyor Ramon Artigas.
Sí, senyor alcalde, per al·lusions, no, amb el senyor Gavi Serrano, perquè viva la demagògia, no? O sigui que quan va governar el Partit Popular, Convergència i Unió i Nou Horitzó, no es va fer res. A Sitges no vivia ningú, no hi érem, aquí no vam fer res. O sigui, en aquell moment vostè afirma taxativament que no hi havia res ni es feia res. Home, per favor, em penso que ha de tenir una mica més de categoria siguent tinent d'alcalde. Gràcies.
Moltes gràcies. Jo crec que ja s'ha debatut el tema. Però hi ha alguna al·lusió? És per al·lusió ja, el reglament. Quina al·lusió, senyor
fos, cap.
No, sembla que hagi de buscar alguna justificació per poder parlar,
no,
jo.
Vostè...
És que no ho entenc. Escolta, em sento discriminat per vostè, senyor alcalde.
Pregunto...
I em sap greu, perquè realment estem en un òrgan democràtic i això és molt arbitrari.
Només he de recordar, senyor Andreu Bosch, que l'òrgan democràtic té un reglament, perquè el té president perquè és democràtic. I aquest reglament l'hem aprovat tots i és el que hem de respectar. Llavors, estem amb el tercer rèplica de punt i és per al·lusions, ho posa el reglament. Com que vostè segur que té una al·lusió...
Sí, sí, per mi. Evidentment tinc una al·lusió.
Quina?
En relació al que deia el Jordi Mas, em sap greu discrepar de vostè, perquè... No, sí, sincerament, vostè diu que no s'ha de mirar el passat, però la veritat és que mentre estàvem debatent aquest punt, a mi em sabia greu mirar el passat i veure com ara en aquest moment estem com estàvem fa 4 anys. És a dir, en el 2003 estàvem malament. Doncs ara, després d'aquest últim any de legislatura, és a dir, amb un nou govern a l'Ajuntament de Sitges, estem igual. Abans era el 90%, ara és el 86%. Doncs em sap greu mirar el passat, però és que no puc evitar fer-ho, perquè després d'un gran esforç durant 3 anys i escaig, resulta que aquest esforç s'ha quedat en no res. I això em sap greu veure-ho. No? I el problema de fons és el que ja hem denunciat repetidament, que és una política de mà foradada. O sigui, no és un problema d'inundacions, ni de, en podríem dir, desgràcies, ni de contingències. No es tracta d'això. Es tracta que no sabem com gastar els diners i els gastem massa alegrement. Aquest és el problema de fons.
Moltes gràcies, senyor Andreu Bosch. La veritat és que per acabar, i per al·lusions, ara em toca a mi, per al·lusions, clar, lògicament no volia parlar, però crec que la seva intervenció és desafortunada. I desafortunada perquè dic que estem pitjor, o estem igual que el 2003, crec que vostè no ha estat en el govern, llavors, lògicament. Vostè no ha participat en els èxits d'aquest govern. Perquè aquí s'ha dit diverses coses que ho resumiré molt ràpidament. Hi ha l'equilibri financer, o l'equilibri social, cívic i d'equipaments d'un poble. I lògicament nosaltres vam apostar per la situació que ens vam trobar, per anar per l'equilibri d'equipaments, l'equilibri cívic, i que aquest poble tingués allò que feia anys que reclamava. I tots érem conscients i previsibles que això feia un gran esforç. I no vull parlar del passat, no. La situació era, teníem que fer-ho. I ho hem fet. I a més vostè ha participat. I si està tan malament, no sé per què hi va participar-hi. Però vostè hi ha participat, senyor Andreu Bosch. I ara... L'altra cosa, i l'altra qüestió és que no ha quedat potser clar al final. Escolti, la situació és que, a més, nosaltres aquest pla de sanejament, que el complirem, com vam complir l'altre, vale? El complirem, hi haurà de partida 30 milions d'euros d'inversió, que no necessitem per res el pla de sanejament, perquè la feina ben feta l'altra anterior legislatura ens porta a que s'inverteixi ja 30 milions d'euros sense necessitar el pla de sanejament. Perquè nosaltres no només treballem per equilibrar els números, treballem per aconseguir que les coses es facin. Si no, el passeig Balmín, inversió de 7 milions d'euros del Ministeri que es faran aquest any. El tanatori, que és una inversió que farà una empresa privada, però són una inversió de 4 milions d'euros. La nova petanca que estem acabant serà una inversió de 200.000 euros. El túnel de les botigues de Sitges serà una inversió quasi d'un milió d'euros. El pont famós de Can Girona és una altra inversió de 1.200.000 i 300.000 euros. La nova urbanització de la platja de Sant Sebastià i del passeig de la Ribera serà una inversió de 6 milions d'euros. I seguiria una sèrie de coses a la Blanca Subur, els pisos que es faran nous, la reurbanització que es farà de tot aquell barri superarà els 2 milions d'euros. O sigui, hi ha 30 milions d'euros d'inversió sense necessitat de pla de sanejament. Imagini's el que farem, a més, amb el pla de sanejament, perquè lògicament complirem amb el que toqui del pla de mandat, que sempre he explicat que els plans de mandat, igual que qualsevol pla, s'ha d'anar adaptant a les situacions i a la realitat que existeix. O sigui que jo crec que s'ha explicat claríssimament que tenim un pla de sanejament producte d'una situació que jo no l'exposaré perquè ja ho han dit els meus companys, i jo el que vull parlar és de futur, que el futur està clar. Nosaltres som capaços, i ho hem demostrat, de controlar el pla de sanejament una altra vegada, de continuar fent inversions i millorar els serveis, i també som capaços d'adaptar-nos a una situació econòmica diferent. Ojalà haguéssim aprofitat tot el que van aprofitar els ajuntaments des de 1995 a 2003, que va ser la millor situació econòmica que aquest país va viure. Ojalà l'haguéssim aprofitat. I l'altre, i ho he dit molt bé, la financiació, i s'ha de dir des del ple de l'Ajuntament, dels municipis i sobretot els turístics, no és la correcta. I és una demanda que segur que han fet els meus grups, com fem els nostres i com fem el ple de l'Ajuntament. Quan això s'arregli, ben segur que els ajuntaments no tindrem que patir tant, perquè no és el problema només de l'Ajuntament de Sitges, és un problema general de la finançació de la política municipal. I això suposo que vostès estaran d'acord completament amb mi. I que hem d'exigir precisament que els ajuntaments pateixin aquesta manca de recursos econòmics. Que se'ns facin lleis i serveis i que tinguem que disposar dels diners que estem utilitzant per altres coses i no ens arribi als fons necessaris. Per això jo crec que aquest debat profund i interessant, a més, de números, però que complexa, perquè els, com ha dit el company Gavi Serrano, la comptabilitat i el pressupost són temes complexes per gent que realment coneix molt bé els temes econòmics. Nosaltres hem treballat per un equilibri polític i ciutadà en aquest poble. I és cert que ara tenim un desequilibri financer com ens vam trobar el 2003, però tenim, com ha dit molt bé el senyor Mampaco, l'optimisme, la capacitat per aconseguir continuar fent coses i treballant per complir el pla de sanejament. Això el 2011 es veurà, 2011, que en realitat és el moment que passarem comptes d'aquest pla de sanejament i de les realitzacions que es faran al poble de Sitges.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quan en teniu minuts de debat a l'entorn de nou temes econòmics. Començava aquest debat assenyalant aquest 1,5 milió d'euros de decalatge en l'obra de la nova Blanca Subur. I després hem pogut escoltar les intervencions dels grups municipals a l'entorn, una vegada més, de la gestió de l'Ajuntament, de per què ha de servir aquest pla de sanejament financer des de l'equip de govern per defensar la continuació de l'obra pública i d'altres realitzacions i per resituar l'economia municipal dins els cànons, dins els requisits de la llei d'hisendes locals. I des del punt de vista de l'oposició, com hem pogut escoltar, i no és el primer cop tampoc que les argumentacions d'uns i d'altres no coincideixen en aquesta qüestió, es parla d'una mala gestió financera i per tant d'un ajuntament en una situació d'endeutament preocupant. Amb aquests dos arguments sobre la taula, el ple però encara tenia temes per poder posar sobre la taula, i això és el que farem en els propers minuts, a les 11:57. Van continuar parlant de diners, Joan, o no?
Sí, tot i que breument, perquè encara tocava aprovar la concertació del préstec per un import de 6 milions d'euros amb el BBVA per l'execució del projecte d'urbanització de la platja de Sant Sebastià i de l'entorn, i el projecte de regulació dels accessos del casc històric de Sitges. No va haver debat perquè el debat ja s'havia produït amb anterioritat. A continuació, es va aprovar la concessió d'ajuts per la campanya d'emergència destinada als afectats per les inundacions a l'Equador, coordinada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 5.000 euros d'ajuts de l'Ajuntament de Sitges. I a continuació, i aquí ens tornarem a aturar, la ratificació de l'acord de Junta de Govern Local sobre aprovació del Pla Local de Joventut 2008-2011 i la sol·licitud d'una subvenció a la Generalitat de Catalunya dins del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. La regidora de Joventut, Elisabet Pérez, va explicar que aquest pla dona resposta a les necessitats dels joves des d'una perspectiva global. Però a partir d'aquesta argumentació inicial que va explicar, com dèiem, la regidora, Àngels Parés d'Esquerra Republicana va queixar-se que se'ls proporcionés simplement el full on hi havia el punt, però no se'ls proporcionés als grups de l'oposició el pla de joventut que es portava a aprovació. Segons es va explicar, o segons va explicar Elisabet Pérez, van trametre aquest pla de joventut als regidors dels grups de l'oposició que ho van demanar. Però Àngels Parés sembla ser que no ho havia demanat, malgrat que després Andreu Bosch va dir que ell recordava que Àngels Parés sí que ho havia demanat. Això ho va acabar d'embolicar tot.
La qüestió... Sigui com sigui, Àngels Parés defensava que no calia que els grups de l'oposició demanessin un document que es porta a ple per la seva aprovació.
Això mateix. En qualsevol cas, aquí es va obrir un cert agre debat entre Elisabet Pérez i Àngels Parés, i que es va acabar també amb unes amb uns arguments d'Andreu Bosch d'Acció per Sitges, que considerava que en qualsevol cas el finançament del pla és insuficient i que caldria més implicació i que els joves sobretot necessiten locals. A partir d'aquí també es va parlar sobre el Consell d'Adolescents que en la passada legislatura s'havia engegat però que també s'havia tancat. Elisabet Pérez va contestar que la intenció és de tornar-lo a engegar però de resituar-lo i va datar com a molt aviat a finals del 2009, tot i que no d'una manera gaire ferma, segons va dir, l'obertura d'un espai jove on els joves puguin tenir trobada. Escoltem, per tant, aquest debat sobre l'aprovació del Pla Local de Joventut 2008-2011, començant amb les argumentacions, com dèiem, de la regidora de Joventut, Elisabet Pérez.
També vol posar les eines necessàries perquè els joves sentin que formen part del seu entorn i que es facin seus els valors democràtics de la participació, la justícia social i la solidaritat. Hem de ser capaços d'ajudar a que els joves visquin la seva vida en plenitud, de forma autònoma i lliure. Aquest document recull les actuacions planificades per aquests 4 anys. Pretén donar resposta a les necessitats dels joves tenint en compte aquest nou escenari global i les particularitats de la nostra vila. També pretén superar el concepte que els joves només necessiten actuacions adreçades a omplir el seu temps d'oci. Aquest ha de ser un document viu, susceptible de ser modificat de forma participada si les circumstàncies així ho justifiquen. Des de la regidoria de joventut entenem que és necessari realitzar un model de política pública que s'adeqüi a les necessitats i a les característiques concretes de la població juvenil. Des d'aquest punt de vista, es fa necessària una política específica per a aquesta part de la població, que té unes condicions i uns trets que la diferencien de la resta de sectors poblacionals. Així doncs, hi ha certs aspectes indispensables que cal tenir en compte a l'hora de posar en marxa una política de joventut a l'alçada de les necessitats i les demandes dels joves. Cal atendre totes les necessitats dels joves des d'una perspectiva global. És indispensable la vinculació de diferents departaments i institucions en les polítiques de joventut. Les accions hauran de ser visibles i percebudes com a política de joventut. Caldrà tenir en compte la diversitat de joves i de les seves necessitats. Degut a que les competències de joventut són autonòmiques, perquè les polítiques s'adaptin a la realitat del municipi, caldrà un estret diàleg i col·laboració entre les administracions. Caldrà posar a disposició dels joves els recursos necessaris per millorar la seva qualitat de vida i alhora acompanyar-los en la seva utilització. Les polítiques de joventut han de facilitar la participació dels joves. Els joves han de poder dialogar amb l'administració per prendre part en el disseny de les polítiques de joventut. S'ha de passar dels problemes individuals als col·lectius i buscar formes creatives i flexibles per mobilitzar la població i les entitats. L'Ajuntament de Sitges mantindrà oberta la possibilitat que els joves puguin incorporar-se a debatre qüestions del pla en el moment que hi manifestin interès i sigui viable per la dinàmica del projecte. Per mantenir l'interès dels ciutadans i aconseguir la incorporació de públic nou, cal renovar, actualitzar i innovar els continguts any rere any. El Pla Local de Joventut Sitges 2008-2011 pretén que la política de joventut es converteixi en una realitat visible i accessible per a tots els joves. Sabem que s'han realitzat esforços per oferir serveis i oportunitats als joves. Volem seguir avançant i mostrar en aquest pla tots aquells serveis i espais que s'adreçaran als joves amb la finalitat d'oferir la millor atenció a nivell individual i col·lectiu. La missió del pla s'articula de forma precisa i concreta en programes, projectes i actuacions, i concretament amb els següents eixos temàtics: formació, treball, habitatge, oci i temps lliure, associacionisme, participació i ciutadania, cultura, salut i psicologia, mobilitat, consum i noves tecnologies. Com a objectius generals, el pla es planteja posar a l'abast de les persones joves del municipi els serveis que l'ajudin en la seva emancipació i també implementar les mesures necessàries per millorar la qualitat de vida dels nois i les noies joves de Sitges. La meta última és oferir als joves recursos i serveis que els ajudin a construir el seu projecte de vida. Els anys de la joventut han de ser considerats com una etapa més en la vida dels ciutadans i no només com una etapa de transició a l'edat adulta. L'activitat pública ha d'atendre les característiques i necessitats pròpies de la població que s'agrupa en aquesta etapa, assegurant la igualtat d'oportunitats i el reconeixement de la ciutadania plena que l'administració ha de garantir a tota la població. La màxima voluntat és garantir l'accés universal i normalitzat a tots els joves als recursos, serveis i programes que els facilitin la satisfacció de les seves necessitats i inquietuds, de manera que puguin triar i escollir lliurement i en igualtat de condicions el seu projecte de vida.
Moltes gràcies, senyora Elisabet Pérez. Paraules? Senyora Parés?
Bé, primer de tot, felicitats, senyora Pérez. Tant de bo, i repeteixo, el dimarts dia 5, dia 5 a la tarda, ens hagués pogut llegir-ho. Tinc la sensació que, almenys en aquesta informativa, no pas amb les altres, que deu ser perquè és a les 5 de la tarda i tothom té una mandra. El senyor Roig, que no acaba de lligar. El senyor Rosés, que no ens explica el sanejament. I vostè, que ens dona un full i que no ens anexa ni el pla de joventut, que ens l'ha enviat, no apunti, no, ens l'han enviat per correu, però ves per on, servidora, no, tampoc no li ha arribat. Per tant, tinc un paper, a més, amb un concepte molt estrany, perquè diu s'ha de redactar, per tant vol dir que l'ha redactat de dimarts, avui, o el dia, no sé en quin dia li van enviar, amb el senyor Bosch. Miri, realment trobo una falta de respecte a l'oposició, ja ho sé que com que són 11 o uns quants més es votarà i no passa res, però començo a estar mosca, de veritat. Per què no ens poden explicar la informació ben explicada? És evident que el que volen sortir a la televisió són vostès. Per què no ens va explicar el pla de joventut? Miri, si jo hagués estat a la regió de joventut, potser els tinc 3 hores explicant amb una il·lusió absoluta un projecte que, i ara vaig a la pregunta també, suposo que com que vol que els joves siguin autònoms, aquest pla, que el senyor Bosch té aquí al damunt, perquè jo repeteixo, no l'he vist, s'ha treballat amb els joves. M'agradaria que m'expliqués com ha estat el procés de participació, quins col·lectius han participat, com s'ha fet, una mica per poder valorar realment si aquest pla d'autonomia, amb tots els ítems que s'ha desenvolupat, etc., doncs s'adequa al perfil de les sitgetanes i dels sitgetans joves. Perquè, clar, jo que sí que em vaig quedar era que aquest pla s'havia fet per demanar subvenció, que és veritat, però només per demanar subvenció, perquè a nosaltres no ens va explicar res més. Aleshores, home, si hem estat gairebé un any, perquè estem al maig, primer ha hagut un procés de meditació, si no m'equivoco, oi? Que s'està meditant. I ara jo em trobo amb un pla de joventut, de Sitges, amb un full i doncs el meu correu, que no deu, és l'ISTEC, vull dir que és de la Generalitat de Catalunya, no m'arriba la documentació, doncs malament a rai. Però realment el que lamento és que no se'ns informi, que no se'ns informi les informatives. Tinc la sensació que anem a fer el paperina. I avui per 3 vegades consecutives. I ho vull dir públicament perquè, i repeteixo, no són les altres comissions informatives, és la comissió que té un nom de no, ara me'n recordo com es diu el nom, La comissió informativa de ciutadania i no sé què més.
Jo per segona vegada...
No, perdona, hi votaré en contra perquè no tinc informació suficient.
Molt bé. Senyora Eli Pérez.
Jo per segona vegada en aquest ple tinc la sensació que no vam estar en la mateixa comissió informativa. El meu company Roig ja ho ha defensat, però sincerament. Jo li haig de dir que il·lusió no me'n falta per tirar endavant aquest pla local. Segon, molt d'interès tampoc vaig veure que demostrés cap grup de l'oposició en la comissió informativa. Nosaltres van haver dos grups que van demanar el text perquè en la comissió es va dir no el tenim en paper, ens el fem arribar, i el vam fer arribar als dos grups que el van demanar expressament, senyora Parés. De veritat, si ara vostè diu el contrari, jo em sembla que estem en mons paral·lels, sincerament li dic. En la comissió informativa sí que es va dir que era per demanar subvenció. Aquest era un dels motius pels quals es feia, perquè era condició indispensable perquè la Generalitat et doni subvenció. Però vaig dir que era un dels motius, perquè aquest pla serveix per estructurar la feina que es farà des de joventut durant 4 anys. I això ho vaig dir, senyora Parés. I respecte de lo de que li vam donar un full, ja li he dit el que vostè no ens va demanar que li enviéssim, i amb els companys que van demanar expressament que el volien en paper se'ls va fer arribar la bústia.
Per al·lusions, senyora Parés.
No, a veure, és que segueixo estant sorpresa. Vostè creu que ha de portar a l'informativa el pla de joventut, no portar-lo? És a dir, aprovació, ratificació si escau de la Junta sobre l'aprovació local, és que hem de demanar-li? Vostè vol que jo aprovi un pla de joventut a cegues? Però què m'està dient? A veure, vostè no creu que m'ha de portar-lo? Home, no digui que, que eren dues comissions informatives diferents, em sembla que hi ha més gent, eh? Per favor, potser sí que no li vaig demanar. És que, de debò, que ni vaig pensar que quan tu portes la documentació, portes el pla, portes el que sigui. A les altres informatives, els regidors ens donen la documentació, tenen piles d'informació. No sé, la millor és que són mons diferents, és veritat. Segur. També caldria, si vol, no vol gastar paper, que jo ho sempre demano per correu electrònic, dir, miri, proper dia vindrem a l'ordinador, jo tinc un pendriver, m'ocupio i cap problema. Cap problema amb això, m'entén? Un pen. Però el que no entenc és com es pot anar, i de debò ho repeteixo, amb una informació, amb un pla, amb un pla, i que no hi hagi el pla i que m'estigui dient que no li vaig demanar. Evidentment, potser és que jo he vist que la Riba esquerra i vostè a la dreta d'aquest municipi i no, i hi ha una riera pel mig, jo què sé.
A la dreta mai, senyora Parés. A la comissió informativa hi havia l'expedient amb el document, potser sí que no hi havia còpies per tothom i es va entregar la còpia a la gent que la va demanar.
Continuem debatent sobre la joventut. I el pla, senyor Andreu Bosch?
Sí, gràcies, senyor alcalde.
Perdona, és que no m'has contestat les preguntes. Jo demanava qui ha estat el qui ha participat.
Sí. No s'ha fet un pla de participació com s'entén formalment. En les reunions que hem tingut amb entitats juvenils sí que els hem comentat els eixos del pla i realment jo no recordo que cap d'elles fes cap al·legació. Però, com bé he dit en la meva exposició, aquest pla està obert a debat si les circumstàncies ho justifiquen.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo m'alegro de tenir el Pla Local de Joventut, el vaig demanar, li deixaré, senyora Parés. Soc testimoni, potser amb l'acolorament vostè no se'n recorda, però soc testimoni que vostè ho va demanar. Ho va demanar per correu electrònic que li facilitessin el Pla Local de Joventut. Si per alguna qüestió no li ha arribat, doncs no sé, ja no ho puc justificar, ja no ho sé. Però la realitat és que la senyora Parés ho va demanar. I d'interès em sembla que em van manifestar tots els grups de l'oposició, perquè realment em sembla que per una banda és important per al municipi demanar una subvenció. Després ja parlarem del tema del finançament d'aquest pla de joventut, que a mi em sembla que el finançament és insuficient el que es demana. I sí, és insuficient perquè estem parlant d'un pla de sanejament i jo que he comptat són 18 actuacions previstes. D'aquestes 18 actuacions previstes només hi ha subvenció de la Diputació i la Generalitat en una, compartida amb l'Ajuntament. Totes les altres van a càrrec de l'Ajuntament excepte una última, que és transport nocturn, que és a determinar, o sigui que potser també l'Ajuntament també ho haurà de finançar. O sigui que a l'hora de demanar el finançament d'aquest pla local de joventut potser es podria buscar una implicació més gran d'altres estaments, d'altres institucions. Bé, a mi del que vostè, senyora Elisabet Pérez, ha esmentat, vaja, ha parlat en el seu discurs, home, hi ha hagut coses que m'han agradat, per exemple, el que no només es tracti del tema de la joventut en relació a la seva necessitat d'oci, no? És a dir, és molt més global i això està bé. Ara, em sembla que hi ha una gran diferència entre el que vostè ha dit, el que ha manifestat en el seu discurs, i la realitat del paper, perquè vostè ha parlat de participació i d'implicar a la joventut, però veiem, per exemple, en la pàgina 46, com diu, Consell de Joves de 12 a 17 anys. Durant l'últim trimestre del 2006 es va constituir una comissió per crear un òrgan de participació per a joves de 12 a 17 anys. Aquesta comissió va convocar 4 sessions i va treballar en la redacció del projecte. El procés es va aturar degut a la reestructuració organitzativa de l'Ajuntament després de les eleccions municipals. M'hem passat molts mesos. Jo ho he reclamat aquí, he reclamat que s'escolti els nostres joves. I la veritat és que amb això i també una altra expressió d'aquest programa es veu clarament que la filosofia està desencaminada. Diu, a veure si ho trobo, permeti'm, Sí, quan parlen del el programa d'interlocució juvenil i de les accions del programa, diu, consultes puntuals als joves sobre temes concrets. Bé, doncs, aquesta frase resumeix una mica la gran incoherència entre el que vostè ha dit i el que en el document hi veiem. Potser és una incoherència formal, Igual és que està mal expressat i que realment la intenció de la regidoria és el que vostè ha manifestat oralment. Però la realitat és que, esclar, el document diu el que diu i, i el que diu en aquest document sembla que correspongui més a aquella expressió de tot per al poble, però sense el poble. I en el cas de joventut, jo crec que seria una gran lliçó de democràcia i una gran vocació d'implicació democràtica dels nostres joves que realment es donés una participació, no en consultes puntuals, sinó què voleu, què necessiteu, què opineu. Així, és a dir, en podríem dir d'una manera molt més oberta que no es planteja en aquest document. Després, esclar, voldria parlar de coses concretes, no? Perquè, per exemple, en aquest pla local de joventut, vostès parlen de l'actuació d'una cosa que a mi em sembla de calaix, no? Que és la qüestió de l'espai jove. Però ho posposen per al 2009. Per al 2009 no sé si l'execució o el projecte o exactament el què, però aquí diu 2009, creació de l'espai jove. En tot cas, jo crec que això és una cosa que no admet espera, que és urgent. Els nostres joves necessiten, no un local, no, diversos locals, i necessiten també tenir confiança. És a dir, necessiten que l'Ajuntament confiï en ells, que se'ls responsabilitzi i que altres locals que estan en el municipi també els puguin utilitzar els nostres joves. A Campell, a la plaça Catalunya, a sota mateix dels bombers. Hi ha un gran local, potser seria molt fàcil adequar-lo i immediatament ja tenir algun espai perquè aquests joves, en lloc d'haver d'anar a l'Espigó o a d'altres llocs, doncs puguin reunir-se, puguin tenir un espai de convivència adequat. Finalment, també volia parlar de que, és clar, això és molt teòric, és molt d'anar de cara a la recerca d'aquesta subvenció, però, senyora Elisabet Pérez, miri com té els seus joves. Hi ha uns joves que jo ja repetidament he reclamat aquí, doncs que es queixen des de fa mesos, des de fa anys, de l'estat en què es troben a la seva activitat de l'skate park. Doncs aquests joves es van trencar en braços i sembla que a l'Ajuntament no li importi. Sé que el regidor d'Esports ha fet alguna reunió amb ells, però per arreglar 4 forats es necessita fer reunions. Es necessita justament algú que entengui una mica de paleta, un ciment i arreglar-los, ja està, simplement. Per tant, doncs, jo que demano una vegada més, i no sé si es preco o es pregunta, però demano que sisplau s'arregli això d'una vegada.
Començaré pel final. El tema de l'esquetpark, si no m'equivoco, està pressupostada i encarregada el seu arranjament. I respecte del contacte amb aquests joves, li haig de dir que teníem una reunió prevista que es va haver d'anul·lar per circumstàncies que no tenen el cas i que la tenim pendent de realitzar. Què més? El tema de la participació, jo penso que a l'hora de redactar aquest document s'ha estat molt curós a l'expressar què va passar amb l'intent de crear un consell d'adolescents. Diguéssim que també per diverses circumstàncies que haig de dir que no van ser imputables amb aquest consistori, la cosa no va funcionar, i quan una cosa no funciona després s'ha de deixar refredar una mica per tornar-la a engegar, i és una voluntat clara d'aquesta regidoria posar en marxa aquest consell de joves d'aquestes edats, diguéssim d'edat d'institut, que anirà molt lligat amb el programa PITCES, que és un programa d'informació i dinamització dels centres d'educació secundària que engegarem amb l'ajuda de la Diputació. Després deia allò de la filosofia desencaminada perquè llegia una cosa molt concreta de consultes puntuals. Això que vostè ha llegit es refereix a anar copsant el pols de la joventut puntualment, però no vol dir que només es facin aquestes coses, sinó que les consultes puntuals serà una de les formes de procedir. Però em penso que dintre del pla i en la meva exposició ha quedat ben clar que tenim voluntat de crear un òrgan estable de participació dels joves. No només consultes puntuals per un pla o per un projecte concret, sinó un òrgan que es mantingui en el temps. Respecte de l'espai, en l'espai jove hi estem treballant, i quan ens reunim amb els joves acabarem de concretar si el que ells ja havien treballat en la legislatura passada segueix sent les necessitats i les demandes que tenen ara, que jo penso que no anirem molt desencaminats. Actualment estem treballant en el disseny de l'avantprojecte. I el nostre objectiu, tot i que això, quan estàs parlant d'obra pública i intervenen diverses administracions amb el tema del finançament, és complicat, intentarem que l'espai estigui cap allà al 2009, finals del 2009, tot i que insisteixo en les reserves d'aquesta data. Sí que creiem que aquest espai ha de ser l'eix que centri les polítiques de joventut i les dinàmiques dels joves del nostre municipi. Si bé no vol dir que no tenint aquest espai no puguem fer altres coses, eh? Des d'ara fins que el tinguem, les activitats que es generin es faran igualment sense necessitat d'aquest espai. Sí que activitats concretes com poden ser l'assaig de músics no es podran fer perquè no tenim l'espai concret per fer això, que són els bucs d'assaig, però altres activitats hi ha espais suficients per fer-los servir. I respecte d'altres espais que em comentaves, ara fa 4 dies vaig rebre la demanda d'uns joves que tenien un projecte per fer durant tot un dia una activitat i tal, i s'ha col·laborat amb ells per trobar un espai. Vull dir que estem oberts a treballar i a discutir amb els joves, i és més, ja ens hem reunit amb diversos col·lectius, si bé no amb un espectre ampli, perquè és en el que estem treballant ara mateix. Gràcies.
Moltes gràcies. Segona paraula més, si no n'hi ha passaríem a la senyora Rafael Roig.
Bueno, més que per al·lusió és per aclarir alguna cosa i per donar la informació, ja que de vegades sembla que digui que no es donen, però bueno, normalment a la comissió informativa que em toca presidir a mi, doncs es diu el punt, s'explica, es pregunta si hi ha paraules, i ben cert que doncs, de vegades quan no hi ha el regidor doncs, intento jo donar la informació que fa referència, i si alguna vegada no la sé, doncs dic no la sé i ja us ho enviarem o el que sigui. Però bueno, aquí jo el que hauria de dir, que se m'ha adelantat o ha dit ja el senyor Andreu Bosch, és cert que en aquell moment es va dir que s'enviaria per paper qui ho volia, i també es va donar instruccions directament als responsables de secretaria que hi havia a la comissió perquè tothom ho rebés per correu aquell dia. Però també haig de dir en aquell moment, perquè va sortir un inconvenient que afectava la senyora Parés, que no rebia informació, i el dia següent jo personalment vaig fer enviar un correu dirigit a secretaria per dues qüestions. Una, perquè subsanés aquest error, perquè tenia raó la senyora Parés, que no rebia informació per el que sigui que el correu estava fet, i
pues, també per una demanda que va fer vostè, senyor Bosch, que s'emetés un informe per veure la possibilitat de tenir les ordres de servei de la policia, etc, etc. Tot això, a part de que hi havia la secretària que va fer acte, jo el dia següent vaig enviar un correu a la secretaria perquè quedés constància. I amb el tema ha sortit així de col·lateral, però bueno, que ha plantejat vostè, senyor Bosch, i que i té tant, el mateix o tant interès com jo amb el tema de l'skate, és a dir que les obres estan previstes que comencin la setmana del 12 de maig. És la mateixa empresa que ens està acabant en aquest moment tot el tema de la petanca o les botxes, i quan acabin, que està prevista aquestes dates, començaran ja el 12 de maig a partir d'aquell procés i aquells pressupostos que li vaig dir. Per tant, esperem això, que al llarg de principis de l'altra setmana tot això ja estigui en vies de solució.
Dotze i 24 minuts, avancem en el recorregut de la sessió plenària ahir a l'Ajuntament de Sitges, el debat a l'entorn del Consell de la Joventut, tot el patracol, per dir-ho així, de tota la documentació.
Pla local de joventut.
Pla local de la joventut? D'acord.
Continuem. Continuem ràpidament perquè si no acabarem a l'hora que volem acabar. Per tant, es van aprovar diverses subvencions.
Més que res perquè si no es vostès a la nit, si comencem a les 11, a les 2 encara estaran, oi, escoltant ple. I tot i que... Bé, és igual, anava a fer un comentari l'entorn de comentaris que sentim sobre els mitjans de comunicació que es fan ressò del ple. O sigui que, de fet, se suposa que nosaltres no caldria que parléssim i no tampoc no passaria res, oi? Però com que entenem que a vostès els agrada escoltar-ho, més que res que no s'hi passin més enllà de les dues escoltant-ho. Joan?
Doncs això, els va aprovar la subvenció per al Rugby Club Sitges per la participació en els campionats d'Espanya dels equips de categoria cadet, infantil i mini rugby, 3.000 euros de subvenció. Rafael Roig va felicitar la feina del rugby per a aquests equips de cadet, infantil i mini rugby. A més, també es van aprovar les minutes de conveni amb l'agrupació de Balls Populars de Sitges per 6.000 euros, amb els Amics del Garraf per la celebració de la Festa Major de Can d'Àsens de 1.000 euros, amb la Colla Jove de Castellers de Sitges amb motiu del 15è aniversari de l'entitat amb 3.000 euros, i el conveni de col·laboració també entre l'Ajuntament i la Colla Jove de Diables de Sitges per 6.000 euros. Tots aquests convenis es van aprovar per unanimitat. A continuació van passar una sèrie de punts d'urbanisme. Tres modificacions puntuals, l'aprovació provisional d'aquestes modificacions puntuals del Pla General, en concret en l'àmbit de Can Robert, en el sector 2 de la Plana Est, que facilita a més doncs, per un tema d'intercanvi l'ampliació d'una planta del que és l'hotel Veracruz, que també doncs, veurà modificada la seva façana. Es va aprovar de manera provisional també una altra modificació a l'àmbit dels plans d'aigua dolç que permetrà en el futur fer habitatge protegit, i també una altra al sector de Masalva Ponent de Sitges. Totes tres modificacions varen passar. A més, també una modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni en referència a les finques del Mercat Vell i l'antic Mercat del Peix, on s'ha d'ubicar la Fundació Pere Stanfli. I a continuació, per últim, també dintre dels punts d'urbanisme, la modificació del contracte d'execució d'obres corresponent al projecte executiu d'ordenació de la zona esportiva de Pinsvens. Aquesta modificació implica una desviació pressupostària bastant important que va motivar que Miquel Forns, de Convergència i Unió, doncs considerés que aquest 70% d'increment, 2,2 milions d'euros, demostra que no hi ha cap mena de rigor en la gestió financera per part de l'equip de govern. Armand Paco, el regidor d'Urbanisme, va reconèixer que efectivament la gestió hauria d'haver estat diferent de com es va fer.
O sigui, finalment la desviació és de 2,2 milions d'euros?
Sembla ser que sí, el que passa és que hi ha una part de desviació que són coses que no s'havien previst i que són millores importants en l'edifici, i d'altres imprevistos.
Entre una cosa i l'altra...
Amidaments, terres i demandes dels mateixos usuaris, doncs han fet aquesta desviació total. Segons va dir Armand Paco, s'ha de valorar el cost social, és a dir que l'operació en conjunt no és sinònim de mala gestió, segons diu el regidor, entre altres coses perquè aquesta operació va lligada a l'operació que permetrà construir els pisos, la segona part dels pisos socials que ha de fer la Caixa a la zona de l'antic camp de la Blanca. Per tant, doncs, posant les dues una al costat de l'altra, doncs, segons el regidor d'Urbanisme, l'Ajuntament no en surt pas perdent. Miquel Forns, de tota manera, després de celebrar que s'accepti que part d'aquesta gestió ha estat ineficient, li va sobtar aquest recurs dialèctic, va dir, de satisfacció social. L'alcalde va esmentar que igualment l'equip de govern està orgullós d'aquesta gestió perquè s'han tret més diners dels que finalment es pagaran, i va dir que és normal que a l'obra pública hi hagi desviacions. Va dir una frase que cito textualment, que d'una inversió total de 30 milions d'euros, referint-se a totes les inversions de les obres, hi hagi una desviació de 3 milions d'euros, és lògic. Això és el que va dir l'alcalde. A partir d'aquí, doncs, l'alcalde també va acabar dient que no ens hem d'obsessionar per la gestió, i per tant que el més important és tirar els projectes endavant. Aquest debat és el que doncs escoltaran ara amb l'inici, en aquest cas, del cap de l'oposició, Miquel Forns.
El nostre més profund desacord amb la manera com s'ha dut a terme la gestió del projecte bàsic d'ordenació de la zona esportiva de Pinsbens, el projecte executiu, en definitiva, tota la gestió a l'entorn del nou camp de futbol de Pinsbens. D'un pressupost d'adjudicació de 3,2 milions d'euros, s'ha passat a un cost total de 5,5 milions d'euros. És a dir, un 70% d'increment del preu de l'adjudicació. El camp de futbol ens ha costat 2,2 milions d'euros més del previst. Per no ser pesats, per no ser reiteratius, malgrat el que entenem nosaltres la gravetat d'aquest assumpte, aquest és un dels més clars exemples del que hem exposat anteriorment en aquest ple. No tenen cap mena de rigor en la gestió financera. Pressuposten i gestionen malament. I van empitjorant la hisenda municipal amb una càrrega financera que serà molt difícil de reconduir. Senyor alcalde, ens agradà que dies enrere comencés a reconèixer públicament que la situació de l'economia municipal era delicada. Precisament és un terme que avui també ha fet servir la senyora Pinyet-Rosés. És una classificació que el nostre grup municipal fa mesos, per no dir anys o exercicis econòmics, que ve advertint. Ara bé, ens agradaria més que s'ho creiés de debò, que no ho digués davant l'obvietat de les seves pròpies xifres, sinó que s'ho cregués i apliqués mesures de correcció reals d'una vegada, i no tolerés més situacions com aquesta que ara estem tractant, de l'increment de preu de cost tan gran. Però ja veiem, vistos els fets, que reclamar això és per nosaltres picar pedra. Gràcies.
Sí, parli, senyor Armand Paco. Mirin, les coses moltes vegades no passen perquè sí. Puc acceptar una part de la seva explicació de que la gestió d'aquesta obra lògicament hauria d'haver sigut diferent, però una vegada més hauríem d'agafar el conjunt de la mateixa per veure per què hi ha aquests desviaments. En definitiva, estem parlant que en relació a la previsió del cost del projecte, que era 4,2 milions d'euros, al final acabarem pagant 5,5. Aquesta és també una part de la realitat que vostè no acaba explicant. La segona, lògicament, és per què s'han produït dues modificacions i per què, lògicament, hem d'entomar aquesta darrera. Doncs miri, ni més ni menys perquè l'obra existent és l'obra que s'ha fet i té el cost que té. Que es tindria que haver previst abans, sí, certament, algunes coses les haurien d'haver previst abans, però hi ha d'altres que no hi ha hagut manera de preveure, no? I no és una excusa. Manifesto la nostra equivocació en no calibrar bé els diners que pot costar una infraestructura d'aquestes característiques. Però també li manifesto què s'ha fet amb aquest import que al final acabem pagant, que normalment, ho entenc, en els partits de l'oposició això no es diu. Miri, del cost d'aquesta obra hi ha hagut una sèrie d'imprevistos com a conseqüència de midaments reals, moviments de terres, major superfície construïda i demés, juntament amb la col·locació d'una llosa de formigó per regularitzar el terreny i col·locació de la gespa artificial, que han anat més enllà dels 200.000 euros.
La segona, nosaltres som atents moltes vegades a qüestions i reivindicacions que es fan als usuaris de les instal·lacions esportives i que malauradament un projecte d'aquesta naturalesa, aquest ajuntament no sé si havia fet gaires camps de futbol, però com a mínim com aquest ja li ben asseguro que no, doncs no va tenir manera de preveure, no? I que fan referència per un costat als serveis d'aigua, de llum i de gas, és a dir, reclamacions i peticions que fan les pròpies companyies per fer arribar els mateixos, i després reclamacions i peticions que fa l'entitat usuària del servei, que en aquest cas és la Blanca Subur de Sitges. En el primer cas estem parlant de més de 25.000 euros de desviació i en el segon de 75.000 euros de desviació. I finalment hi ha tota una partida que molt gustosament, si la necessiten i la requereixen, els hi puc fer arribar perquè l'estic llegint, d'imprevistos, que fa referència a tapes metàl·liques, a potes de dipòsit, a lires de dilatació, estructures de suport, etc, etc, que fan anar el pressupost més enllà dels 180.000 euros. Ara bé, anem a veure el cost-benefici econòmic. Evidentment hi ha uns 1,2, 1,3 milions d'euros de diferència, però clar, la rendibilitat social de la mateixa jo crec que moltes vegades passa de puntetes i nosaltres estem obligats a equilibrar socialment i en relació als equipaments aquesta vila, i ho hem dit més d'una vegada, no? Evidentment amb el cost més ajustat possible, però clar, què hem obtingut a canvi d'això, a part del desviament? Home, hem tingut la cessió d'un terreny, un terreny, l'antic camp de futbol de la Blanca Subur, oi? Què en fem amb aquest terreny? Doncs fem una operació en la qual posem vivenda de lloguer, en la qual oferim aquest sòl a una entitat sense ànim de lucre perquè procedeixi a la seva construcció. És a dir, no només tenim un guany de 2,3-2,4 milions d'euros com a conseqüència d'aquesta operació, per tant, la diferència entre el que s'havia pressupostat i el que hem acabat pagant encara ens resulta favorable, és a dir, ens hem gastat menys del que al final hem acabat pagant per aquesta instal·lació, i la segona, en fem o encarreguem la construcció de 122 vivendes i locals que en aquests moments amb el pressupost en mà superen els 8,4 milions d'euros d'inversió. Agafat en el seu conjunt, l'operació de la construcció del camp de futbol de la Blanca Subur i l'operació dels pisos de protecció oficial de lloguer al camp antic de la Blanca Subur és sinònim de mala gestió municipal? És sinònim de que hi ha coses que no les hem controlat prou bé, certament. I la nostra missió és que la propera vegada no ens torni a passar. Però és clar, és que algú va construir una edificació annexa al camp de futbol d'Aiguadols que no ha servit absolutament per res. Absolutament per res. I quants en vam gastar allà? Doncs una pila. Per tant, al final, valorin vostès el que obtenim en algun cas, en un cas, i el que obtenim en un altre, i després discutim els números que vulguin. Gràcies.
Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Celebro que comencin a acceptar que la gestió ha estat ineficient. Denota per part seva un toc d'humilitat que hem trobat a faltar des del principi de la legislatura. Sempre parlen d'un govern d'èxit, d'un govern que passarà a la història, i començar a acceptar que s'han comès errors és molt intel·ligent per part seva. També els felicito pel recurs dialèctic aquest que s'han inventat avui de la satisfacció social per justificar els seus errors econòmics, un darrere l'altre. Segurament la gent és més feliç. El que no tolero és que diguin que el 2003 no ho eren, perquè Sitges existia el 2003. No va començar amb vostès. Val? Això d'entrada. I possiblement els beneficiaris d'aquest camp de futbol doncs tinguin una sensació de satisfacció, evidentment, per l'estrena d'una instal·lació nova. Però és que no parlem de la instal·lació nova concretament, parlem de la gestió. I la gestió ha estat nefasta. I si hi ha una cosa molt clara és que si agafem el conjunt, com diu vostè, senyor Manpaco, d'aquesta actuació, es pot resumir en això: a què ens costarà 2,2 milions d'euros més del previst, un 70% més del que estava previst. Gràcies.
Potser vostè no ho ha entès, però primer ens sentim orgullosíssims de la gestió que hem fet amb aquest camp de futbol i orgullosos de veure aquells nens jugar en un camp de futbol que ja els hi tocava. I aquest era l'objectiu nostre, era l'objectiu. I a partir d'aquí aquesta operació ha sortit beneficiosa, perquè no sé si ho han entès, del camp de futbol de la Blanca han tret més diners que dels diners que pagarem pel camp que tenim, que ara, a més, és nostre, és del poble, perquè és una concessió administrativa. I d'això ens sentim molt orgullosos. Miri, escolti, nosaltres venim aquí a fer camps de futbol i a gestionar el millor que sabem. Però l'important és que en aquest moment la Blanca Subur té per primera vegada, és el primer govern que els hi ha fet un camp de futbol, m'entén? Quan moltes vegades els hi van demanar a vostès i mai no els van, ni sabia com fer-ho. Vostè no hi era, perquè vostè no estava, però li dic sincerament. O sigui, la veritat és que nosaltres quan parlem d'èxit o de justificació social, estem parlant que estem aquí fent política. Vostès gestionin, cap problema. Escolti, jo el que farem, aquest govern, és fer polítiques, fer inversions, fer el màxim possible. I a més, ja hem parlat que tenim en aquest moment un pla de sanejament per continuar treballant. I treballant i per donar il·lusions i per donar nous projectes a Sitges, que és el que hem de fer com a govern. I és el que estem fent. I n'he enumerat molts més, i si vol els torno a enumerar i en enumero més. Que sentirem orgullosos i que en alguns hi haurà les desviacions. Correcte, ja les assumim ara. Perquè vostès també van tindre, i li explicaré algunes, de desviacions. Perquè també és normal. També és normal que a l'obra pública ja hi hagi desviacions. I no vulguin fer d'això un cas únic, perquè no és. No vulguin fer-ho, perquè llavors, si vol, parlem del pavelló. Traiem el pavelló, que no el vam fer nosaltres. Vale? O traiem alguna desviació a dintre dels pisos de vestir, que tampoc ho vam fer nosaltres. I vull dir, i no els hi reclamo, ni reclamo a vostès, que això ho van fer ni bé ni malament, ho van gestionar com van poder, imagino, com vostès van poder i van gestionar-ho. I res més, el que és important és que a més, nosaltres que hem fet una inversió de més de 30 milions d'euros en aquest poble, que hi hagi una desviació al final de 3 milions d'euros, un 10%, és lògic, normal, i a més ho assumim, val? Perquè ho vegin, perquè nosaltres sí que hem fet una inversió de 30 milions d'euros i lògicament totes les obres públiques poden tindre, i reconeixem la problemàtica, la complexitat de la seva gestió, tant tècnica com econòmica, i lògicament és el que ha passat, res més, i és el que estem fent, i a més ens sentim satisfets i orgullosos de la situació que en aquest moment hem posat en marxa equipaments bàsics i que ara el que estem fent és acabar-los de pagar. S'ha acabat, és això, acabar-los de pagar, punto, fem res més.
Només faltaria que un govern no se sentís orgullós de les seves accions. Llavors haurien de plegar. Però torno a parlar de gestió. Si vol, un dia podem parlar del passat. Però li vaig dir un dia, ens sortiríem perdent tots. Potser el nostre grup hi pot vostè atribuir el pavelló. Jo li podria atribuir el seu, el Centre Cultural Joan Maragall, l'Escorxador.
Sí.
I podríem així continuar i no acabaríem mai fent retrets. El que passa que avui estem parlant del nou camp de Pinsvens i és lògic que com a grup de l'oposició fiscalitzem la seva actuació i continuem dient que no ha estat correcta, que no ha estat correcta i que no s'ajusta al rigor que vostès tant proclamen contínuament, i això ho anirem dient les vegades que faci falta, senyor alcalde.
Sí, senyor Miquel Fons, torno a repetir-li, nosaltres els nostres objectius són fer equipaments, fer-los el millor possible i atendre les desviacions que existeixen a tota obra pública, i les atenem. I avui passem aquí una modificació amb tota la normalitat, que reconeixem que aquesta petita desviació, la reconeixem. A partir d'aquí, el que hem de continuar és treballant, que és l'important, no tant aquesta obsessió per la gestió, sinó l'obsessió perquè vostès proposin coses per fer grans equipaments al poble de Sitges, que és el que m'agradaria.
Aquest és el debat que va néixer a partir de la desviació pressupostària del nou Pinsvens. I ens queda encara un debat més per escoltar.
Ens quedarà el debat del tema de l'aigua, l'aprovació inicial de la modificació del reglament del Servei Públic Municipal de la Gestió Integral de l'Aigua en l'àmbit territorial de Sitges. Concretament una modificació que permetrà a l'Ajuntament sancionar en cas d'un ús no reglamentari d'aquest recurs. Després d'explicar les mesures de sequera per part del regidor Josep Urriols, Miquel Forns va dir que el tema de l'aigua era un exemple, un nou exemple de la manca de rigor, i va recordar l'abocament a la platja de Sant Sebastià o també a l'abocament d'una surgència del pàrquing de l'Avinguda Sofia al pont Domènec. Josep Urriols va respondre que el tema del pàrquing no es podia aprofitar, i que del Pont Domènec ja hi ha un projecte per canalitzar-la, que es tirarà endavant quan sigui possible, quan hi hagi doncs, dotació pressupostària. A partir d'aquí es va obrir un cert debat, potser va ser el moment més tens del ple, entre Miquel Forns, de Convergència i Unió, que va insistir en el tema de l'abocament de la platja de Sant Sebastià, i Armand Paco, que en aquest cas va pujar la veu i va dir que estava cansat de les inexactituds a les que havia fet esment, segons ell, Miquel Forns, i entre d'altres coses doncs va sortir aquella famosa denúncia de Convergència i Unió a l'Agència Catalana de l'Aigua, que havia obert un expedient. Armand Paco va dir que aquell expedient estava obert però que es tancaria sense sanció, perquè quan algú presentava una denúncia, doncs s'obria l'expedient, i que aquest expedient estava en tramitació però que no tindria resposta. Escoltem ràpidament aquest debat que comença amb les paraules de Josep Urriols.
La situació d'excepcionalitat en relació a la situació de sequera que pateix bona part de Catalunya, i en especial aquells territoris que s'abasteixen de les conques del Ter i el Llobregat. Entre aquests territoris s'hi troba el Garraf i concretament Sitges, amb el subministrament de bona part dels cabals de consum humà des de la planta de captació del Llobregat situada a Abrera. Si bé és cert que disposem d'altres subministres alternatius per a la xarxa potable que ens fan menys vulnerables que altres municipis, Sitges no es pot desentendre d'aquesta situació de manca d'aigua a Catalunya. El decret 84/2007 de 3 d'abril de la Generalitat estableix les mesures excepcionals i d'emergència respecte a la utilització dels recursos hídrics en relació al mateix decret legislatiu 3/2003 sobre legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Aquesta legislació deixa en mans dels ajuntaments, tanmateix competents en el subministre d'aigua potable, l'aplicació, gestió i règim sancionador del compliment de les mesures concretes sobre el bon i mal ús de l'aigua de xarxa o de boca. Ja el 13 de febrer aquest Ajuntament va aprovar diverses mesures i restriccions a tot el terme municipal pel que fa al consum d'aigua de boca. Alguna d'aquestes mesures i restriccions podran ser impopulars i causar perjudicis a algunes activitats de lleure i també a professionals, en som coneixedors, però en tot cas són mesures necessàries. L'Ajuntament ha començat a donar exemple amb aquestes restriccions i ja les aplica a tot l'àmbit públic, rec de jardins, dutxes, a les platges, neteja de carrers. Per alguna d'aquestes feines ja s'utilitzen pous alternatius i estem estudiant juntament amb Sorea altres subministres fora de la xarxa amb garantia de cabal i qualitat, com per exemple l'antic pou del poble de Garraf o el de la plaça Grau Sala. Veurem si finalment els cabals que en podem abstreure són de qualitat. Amb l'aprovació de la modificació del reglament que regula el Servei Municipal de l'Aigua a Sitges, que avui portem a aprovació d'aquest ple, l'Ajuntament incorpora un títol cinquè, que fins ara no hi era, que estableix formalment i legalment les prohibicions, restriccions i obligacions i també les infraccions, així com llurs sancions, fins ara innecessàries. Òbviament, en el termini d'exposició s'hi podran fer al·legacions i modificacions, eh? Tanmateix, esperem dels sitgetans, i estem segurs que serà així, un alt grau de sensibilització i responsabilitat respecte a aquest tema i que no sigui necessari obrir cap expedient sancionador per un mal ús de l'aigua de xarxa potable. Gràcies.
Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Ens trobem ara davant del segon exemple del que comentàvem abans de la manca de rigor i també de certa descoordinació en la gestió. Perquè per nosaltres, senyor alcalde, sí, continuem dient-ho, a part de la política, és molt important la gestió, perquè una bona gestió també vol dir una bona política. M'explicaré. Primer de tot, deixi'm dir, per abans de que no tergiversin les meves paraules, que Convergència i Unió està d'acord que calen prendre accions serioses, tant estructurals com puntuals, en la gestió integral de l'aigua, sobretot per la situació de sequera que pateix el nostre país. Però les accions entenem que no es poden improvisar i no es poden introduir en la vida dels sitgetans, així com així, sense seguir els procediments adequats i els procediments establerts. El govern municipal va acordar el 13 de febrer de 2008 que calia emprendre mesures a Sitges davant el període de severa sequera, prohibicions, restriccions d'ús, i després s'adonaren que les mesures decidides no estaven incloses en cap reglamentació o en cap ordenança municipal. No el recorda cap situació anterior? Els farem memòria. El ple de febrer d'enguany va aprovar una modificació de l'ordenança municipal de protecció dels espais verds i de l'arbrat impulsada i aprovada per vostès mateixos, senyors del govern. I recorden per què la van modificar? Doncs perquè l'ordenança prohibia utilitzar els arbres com a suport d'instal·lacions i ornaments elèctrics. I vostès havien incomplert l'ordenança omplint les palmeres de la Ribera amb llums de Nadal. Modifiquen una ordenança per ajustar-la al seu tarannà incoherent i ineficient. A més, ens sorprèn la seva preocupació per la gestió integral de l'aigua quan han permès dos casos ben greus. Un, l'abocament continuat i perllongat des de fa anys d'aigua a sota el pont Domènec de la platja de la Ribera, procedent de les aigües freàtiques de l'aparcament soterrat de l'Avinguda Sofia. Segons les nostres fonts, aquest abocament serà permanent. No ha pensat el govern com corregir-lo? Canalitzant-lo, per exemple, cap a un dels espigons per evitar la imatge i la situació tan lamentable de l'aigua corrent i estancada per la sorra de la platja de la Ribera, o estudiar la seva possible reutilització, si és possible? I l'altre cas, l'abocament de milions de litres d'aigua a la platja de Sant Sebastià. Més enllà de la possible reutilització de l'aigua, que no la tractarem, és molt greu que vostès vulguin regular per via reglamentària les normes i mesures excepcionals per l'aprofitament dels recursos hídrics i vostès no compleixin el que disposa la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de l'Aigua. El govern municipal va consentir i va tolerar que un promotor privat captés aigües del freàtic i les aboqués al mar sense la preceptiva autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, la qual ha obert dos expedients sancionadors al promotor al respecte. És incomprensible per una administració que s'autoproclama rigorosa, eficient i responsable actuar d'aquesta manera. Per si quedés cap mena d'abrir de dubte, van col·locar un cartell al costat de les conduccions que canalitzaven l'aigua cap a la platja Sant Sebastià que assenyalava la tutela municipal de l'abocament, inclús amb l'escut municipal. Tot plegat és incoherent, antieducatiu i antipedagògic als ulls de la ciutadania. El govern de Sitges a partir d'ara sancionarà degudament aquells ciutadans que rentin el cotxe, reguin jardins o omplin piscines. Però mentrestant, ell mateix no compleix la normativa legal de la Generalitat de Catalunya en matèria de l'aigua. Al nostre entendre, això és una gran hipocresia. Les conductes sancionables, en aquest cas, se les haurien d'aplicar vostès mateixos. No obstant, votarem a favor de la modificació del reglament perquè la situació d'excepcionalitat i l'emergència de sequera requereix que tots tinguem un exercici de responsabilitat. Gràcies.
Sí. Sí. Senyor Josep Urriols.
Aviam, senyor Miquel Forns, és que se'm fa difícil contestar-lo perquè ha dit un grapat de coses que no són veritat. Aviam, començaré pel final. Això que tinc a les mans és un document de l'Agència Catalana de l'Aigua on contesta una sèrie de qüestions i et planteja una sèrie de qüestions. Bàsicament diu preguntes més freqüents sobre la sequera, excepcionalitat 2. És un document de l'Agència Catalana de l'Aigua. I en un dels punts diu per què es desaprofiten les aigües dels esgotaments de les obres? Per exemple, construcció de pàrquings. Concretament l'obra de Can Negret, que vostès doncs, els ha posat tan nerviosos, és la construcció d'un pàrquing, per aclarir el tema. I la contesta que dona la Generalitat sobre el que s'ha de fer, li llegiré literalment, diu: l'aigua esgotada d'una obra és necessària per a la seva execució i els volums reals són menors als d'una explotació permanent i difícilment gestionables o connectables a la xarxa de distribució. La proximitat d'aquesta obra de l'aigua de mar la feia absolutament inviable, ni tan sols derivable a la claveguera, perquè la salinitat d'aquesta aigua hauria acabat alterant l'equilibri ecològic de la depuradora, que és biològica. Respecte a l'aigua del freàtic de l'aparcament de l'Avinguda Sofia, té pràcticament les mateixes característiques que aquestes. La proximitat de l'aigua del mar la fa molt inviable. Efectivament, en el pla de sanejament ja ha previst canalitzar aquestes aigües a través d'un espigó mar endins i que no surtin a la platja. En el moment en què ens sigui possible abordar aquesta infraestructura amb l'empresa Sorea, ho farem. Avui per avui no és una prioritat immediata, ho serà en un moment determinat. I bueno, no sé, hipocresia, no sé per què, senyor Miquel Forns, vull dir, aquest govern li ha preocupat moltíssim el tema de la sequera i ens vam avançar el 13 de febrer amb unes recomanacions, és cert que no anaven apoyades amb l'ordenament jurídic,
però a partir d'aquell moment li puc garantir que la conscienciació sitgetana, i és el que de debò ens preocupava, s'hi va afegir, hem rebut un munt de consultes, hem rebut un munt de trucades demanant què s'havia de fer en tal o qual circumstància. S'han tingut reunions amb jardiners, s'han tingut reunions amb col·lectius afectats, intentant trobar sempre la millor solució possible. Si finalment s'hi ha afegit aquest capítol és perquè l'ordenament jurídic així ho exigeix.
Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Sí, senyor Riols, entenc que no pot ser la imatge que hem donat a la platja Sant Sebastià la imatge de l'abocament, per si quedava dubtes, la imatge de l'abocament d'aigua davant del que estem reclamant des de l'administració a la ciutadania. Entenc que no pot ser que nosaltres plantegem aquí mesures sancionadores quan, per incompliment de la reglamentació respecte a l'aigua, quan des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, no s'ha complert la legislació. Entenc que és incoherent. Hi han dos expedients oberts. Si l'ACA no menteix, si ha obert dos expedients sancionadors és per alguna raó. És per alguna raó. Demostrin que no hi són. Aquest document al qual vostè em fa referència, que després m'agradaria si me'l pogués facilitar, és un document de línies generals en cas de sequera o és un document concret que parla del cas de Can Negret?
Senyor Miquel Forns, els promotors de l'obra de Can Negret, i dic Can Negret, van demanar permís a l'ACA abans de Nadal. Van sol·licitar fer aquestes gestions d'aigua. L'ACA no ha contestat i per la informació que jo tinc no pensa contestar, perquè com a mínim té un termini de 6 mesos per fer-ho o el que es dona a si mateixa, i òbviament a aquestes alçades dubto molt que contesti. O sigui, em consta que hi ha la sol·licitud demanada. No tinc cap constància de cap expedient sancionador. Això no tinc. Aquesta documentació, per tant, aquesta documentació és genèrica, Agència Catalana de l'Aigua, sequera 2007-2008, i diu preguntes més freqüents sobre la sequera, excepcionalitat 2. Aquest document ja li vaig llegir al seu company Mas a la comissió informativa. Jo tot això ho vaig explicar bé a la comissió informativa. Tot això va arribar documentat. Li vaig ensenyar aquest document i li vaig llegir això mateix. I em sembla que el que no hem fet és hipocresia. Que si està mal vist, que si no està mal vist, que si quina imatge donem. Escolti'm, vam demanar a la promotora que posés un cartell informant. No ens hem amagat de les coses. Aquella aigua no podia anar enlloc més que no era en Mart. Enlloc més. Enlloc més. A la claveguera no hi podia anar. No era reutilitzable amb rec ni amb baldeig. No era reutilitzable, senyor Miquel Forns. I l'únic que es podia fer era retornar-la d'on sortia, del mar. No és un tema de quedar bé o deixar de quedar bé. És bona gestió. S'ho cregui o no s'ho cregui, m'és igual.
Sí, senyor Miguel Forns, per al·lusions. L'últim rèplica.
De bona gestió, senyor Riols, cap. L'ACA ha obert dos expedients sancionadors. I li llegeixo. Sí. És una còpia de la carta que ens va notificar l'ACA després de la nostra denúncia. En relació a la vostra denúncia presentada davant l'Agència Catalana de l'Aigua, el propassat 19 de febrer 2008 us informo que, un cop comprovats els fets exposats, han estat iniciats dos expedients sancionadors contra, especifica el nom de la promoció, l'un amb codi tal, per realitzar abocaments d'aigües freàtiques al mar Mediterrani, concreta, platja de Sant Sebastià, sense disposar d'autorització. I l'altre, amb codi tal, per la captació d'aigües freàtiques sense títol habilitant, amb dos al terme municipal de Sitges. I ho signa el cap de Departament de Sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua. No em digui que no hi ha expedients sancionadors. La legislació, en aquest cas, no s'ha complert. I l'Ajuntament, amb complicitat o per desconeixement, ha actuat tutelant aquest abocament.
Perdoni, senyor Miquel Forns, encara no està la resolució. És un expedient obert sancionador. Expedient, però no està la resolució. Vale, és un expedient... Jo estic convençut que l'expedient acabarà donant-nos la raó. Digui, senyor Manpaco.
Sí, a veure, jo començo a estar-ne cansat i li dic en to ja crispat, de les seves inexactituds i mitges veritats. Perquè que digui vostè que aquest equip de govern no té un pla seriós sobre el tema de l'aigua i de la manca d'aigua és mentida. Això vol dir que vostè no es llegeix la informació que circula per aquesta corporació des de fa temps, perquè això és mentida.
Qui ha fet el pla de clavegueram d'aquesta vila, senyor Forç? Qui ha fet el pla de subministrament d'aigua potable a l'altra, senyor Forç? Vostè no se n'entera dels documents que aprova aquest Ajuntament. I li diré que no se n'entera per què? Perquè el pla de clavegueram planifica inversions per import de 10 milions d'euros els propers 25 anys. I el pla de subministrament en Delta, entre altres coses, preveu el dipòsit que estem fent i d'altres coses. Per tant, no em digui que no sabem gestionar i que actuem amb improvisació. Això sí que no li tolero. Si vostè no té la informació o no la demana, és el seu problema. Però no vingui dient en aquest ple coses que són inexactes o no són certes. La segona qüestió, amb el tema de la gestió de l'aigua del carrer Garraf i de la platja de Sant Sebastià, se'ls ha donat tota la informació. Els he tramès els dos anàlisis i la còpia de l'informe que es va enviar per part de l'empresa a la Generalitat de Catalunya sol·licitant l'extracció d'aigua del seu abocament, i fins ara no han contestat. I ha sigut arrel de la seva denúncia, entre cometes, que la cobrirà un expedient informatiu que no crec ni contesti. Per tant, dient les coses com són i que no s'ha manifestat. Per tant, no hi ha cap sanció en aquests moments. Hi ha un expedient disciplinari obert a l'espera de veure què passa. I com ha dit el meu company, aquesta aigua no pot anar enlloc més que al mar. I no me'n crec que els ocellets se la beguin. No m'ho crec. Demostri vostè que els ocellets se la veuen. Aigua salada, dos informes de tècnics municipals dient que l'única manera de reutilitzar-la pel cabal, molt difícil, i segona, fent una desaladora. Què més està fent aquest equip de govern? Què més està fent? Escolti, hem anat a l'Agència Catalana de l'Aigua, i els hem proposat dues mesures importantíssimes. L'obertura d'un nou pou pel subministrament d'aigua dolça i la segona, la construcció als pous de la Mata d'una desaladora per utilitzar l'aigua de rec. Què vol dir que estem actuant amb improvisació i que no estem gestionant bé el problema de l'aigua? I la tercera més important, on estaven els regidors d'aquesta vila quan es posava en marxa l'explicació de la desaladora de Cunit? Doncs allà. Per què? Perquè en depenem. Perquè en depenem de la desaladora de Cunit per no tenir els problemes. Per què? Perquè, senyor Forç, som la cua d'ATL. Aquest és el problema que té Sitges. I volem solucionar els problemes abans que ens passin. Per això aquest Ajuntament s'ha mogut. S'ha mogut demanant a l'ACA finançament per import de més de 2,5 milions d'euros. S'ha anat a l'ACA demanant finançament per millorar les zones de estacions de bombament. S'ha anat a l'ACA per sol·licitar la gestió de la depuradora de Sitges per reutilitzar les aigües grises. I tot això ho estem fent i vostè ni se n'entera. I el pitjor no és que no se n'enteri perquè no pregunta, sinó no se n'entera perquè la informació que té no se la mira. I per mi això és més greu. Sap per què? Perquè diu mitges veritats i inexactituds. I això no li tolero.
Senyor Miquel Fons, per al·lusions.
Per al·lusions i sense crits. Perquè no cal cridar per dir les coses. No perquè cridi
disculpi
més.
Disculpi la meva veu.
No, perquè cridi més vol dir que tingui més raó. Mitges veritats, no ho sé, vostè mateix. Escolti, jo li he parlat de dos casos concrets. Vostè ja ha matat el reguitzell de coses que fan. Però he parlat de dos casos concrets. El pont d'en Domènec, que el senyor regidor Josep Oriols ens ha aclarit molt bé que està previst canalitzar l'aigua cap a l'Espigó quan es pugui. I l'altre tema era el tema de l'abocament de la plaça Sant Sebastià. I punt. I això són dos exemples que les coses no van tan bé com vostès diuen. I prou.
El debat de l'aigua. A partir, diguem, el debat de l'aigua, a partir d'aquesta normativa amb la qual l'Ajuntament de Sitges s'afegeix, per dir-ho d'alguna forma, a tots aquests altres municipis de Catalunya que poden sancionar d'una forma severa, si així s'escau, aquelles persones que demostrin un ús incívic de l'aigua, tal com està la situació de sequera. Es va començar per aquí i a partir d'aquí doncs hem vist com s'ha anat desencadenant el debat fins a arribar a la qüestió de l'abocament d'aigua de la platja de Sant Sebastià, motivat per aquesta obra d'un pàrquing d'un edifici, i en aquest cas la surgència del pàrquing de l'Avinguda Sofia, que d'alguna forma s'ha de reconduir amb obra, però quan els diners o la capacitat econòmica del municipi així ho permeti. Què ens queda, Joan?
Doncs res, anem ràpidament, ja hem travessat la una. Aprovació, si s'escau, de la modificació de l'acord del ple de la corporació de l'encàrrec de gestió a favor de la societat Sitges Model 21 per l'execució de les obres de construcció d'una nova llar d'infants municipal. Aquí, Miquel Forns, de Convergència i Unió, va criticar el que va anomenar com a gestió ineficaç de Sitges Model 21 per les desviacions pressupostàries i va acabar demanant la dimissió de la gerència de la societat municipal. També Jorge Carretero es va afegir a la mateixa consideració de mala gestió, ja que, segons va esmentar, s'ha passat de 1,3 a 1,9 milions d'euros de pressupost. Carmen Prat, regidora de Comerç en aquest cas, es va estranyar que en el Consell d'Administració, que s'havia desenvolupat una estoneta abans, ningú hagués preguntat per aquest tema. i que les desviacions es devien a, entre d'altres coses, a càlculs erronis i també a peticions de millores fetes per la Generalitat. Aquest punt de tota manera va ser finalment també aprovat i a partir d'aquí doncs signatura de diversos convenis, aprovació de diversos convenis de l'àrea de serveis socials amb l'Associació de Voluntaris de Sant Camil, amb Càritas Ajuda Fraterna de Sitges, amb l'Associació Cívica La Nau i també amb l'Associació de Dones de Sitges. I per últim també es va aprovar la creació i composició de la Comissió Municipal de Seguiment del Pla Local de Prevenció de Drogodependències. Per l'urgència va passar un tema i és que el regidor Armand Paco passarà a ser el representant de l'Ajuntament de Sitges i de l'Ajuntament de Begues, curiosament, dels dos ajuntaments dintre del grup de treball pel tema del soroll dels avions d'Aena, juntament amb els alcaldes de Gavà, de Viladecans, de Castelldefels, que són els més afectats per aquest tema. I per últim també es va presentar una moció per part de Convergència i Unió, amb el suport també de la resta dels grups polítics, de suport a la candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat de la UNESCO. Miquel Forns es va dedicar doncs, a explicar aquesta moció i el ple va acabar amb els precs i les preguntes. Convergència i Unió en va presentar doncs, un bon reguitzell de preguntes i de qüestions a l'equip de govern. La resta de grups doncs va decidir guardar-les perquè ja estàvem a punt de travessar el llindar de les 12 i fins i tot Andreu Bosch en va formular una quan ja estàvem dintre dels 5 minuts de cortesia que passaven després de les 12 de la nit. Per tant, doncs portàvem 5 hores i pico de ple, els caps no estaven tampoc excessivament despertos, més que desperts el problema també és entendre el que està passant doncs quan ja porta 5 hores escoltant i apuntant coses.
Així va acabar aquest ple municipal, com els dèiem, dins de l'àmbit previsible, molt debat a l'entorn dels temes econòmics que eren els que capitalitzaven l'ordre del dia. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Els hem resumit en encara no 3 hores, 5 hores llargues de ple municipal. Esperem que com a mínim hagi pogut resultar entenedor. Demà hi tornem amb la durada habitual del programa, o sigui que començarem a les 9 i acabarem a les 12. El nostre espai dedicat al Parc Natural del Garraf. També tindrem temps d'escoltar també la presentació d'aquest Sitges Vila de Festivals, o sigui que tenim més coses sobre la taula. Que passin un molt bon dia. Fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.